10 i 11 minuts, el repàs al ple municipal del mes de juliol, que com cada ple de cada mes de juliol ve amenitzat amb uns tocs de folklore. Ahir va tocar torn de panderetes primer i gitanes després. O sigui que si en algun moment vostès escolten allò... panderetes i després les gitanes, diguem-ne amb vocalize, així ad libitum, a capella, que també sonaven prou bé. I mentrestant, el ple parlant de coses sèries, per si ens permeten la... el sentit irònic de la qüestió. Vinga, no perdem més el temps. Miquel Forns, a l'inici del ple, abans de començar gairebé l'ordre del dia, anunciant la dimissió del regidor Eduard Carrillo com a regidor de l'equip de govern i també la seva renúncia com a regidor de l'Ajuntament.
Bona tarda a tothom. Obrim la sessió de ple ordinari de la corporació d'avui 25 de juliol de 2016. I abans de passar a l'ordre del dia, m'agradaria anunciar i explicar a tots els regidors i regidores del consistori i també al públic que ens acompanya que aquesta tarda s'ha presentat la dimissió irrevocable del senyor Eduard Carrillo com a regidor del govern de Sitges i també la seva renúncia a l'acte de regidor d'aquest consistori. Suposo que vostès, perquè ha tingut la seva transcendència pública, estaven al cas de que van produir un seguit de manifestacions els últims dies en els quals el senyor Carrillo qüestionava el fons i la forma de treballar de les seves companyes regidores del grup municipal d'Esquerra Republicana i també del conjunt del govern. Aquesta situació no només afectava, com els he dit, al grup municipal, sinó també al govern, i van generar doncs, evidentment, un clima de desconfiança i una certa doncs, tensió dintre del si del govern. A més, això s'hi va afegir que en els últims dies, per part del regidor Carrillo, es va utilitzar el correu institucional per dirigir-se a treballadors i treballadores municipals per explicar el que era una situació, entenem nosaltres, interna de la seva formació política. El govern, òbviament, no compartim aquesta situació, aquesta actitud, la trobem inacceptable i menys utilitzar mitjans institucionals per qüestions que són de partit. I tampoc podem compartir les acusacions fetes en el conjunt dels dos grups del govern i dels regidors i regidores que formem part del govern. Davant d'això, el govern ja havia pres una decisió, i aquesta decisió passava pel cessament de les competències delegades del senyor Carrillo. Situació que no ha fet falta, perquè avui el senyor Carrillo doncs, ha presentat la seva dimissió i renúncia a l'acte de regidor. Per tant, els anuncio que el catipàs municipal, transitoriament, fins que la nova regidor o regidora del grup municipal d'Esquerra Republicana prengui possessió del seu càrrec, quedarà de la següent manera. Com que el pacte de govern en aquest sentit no té cap afectació, perquè les dues formacions polítiques, les tres formacions polítiques que formem part del govern, reafirmem el nostre pacte signat el juny del 2015 i es manté, simplement la variació que hi haurà en el cartipàs afecta les regidories delegades que tenia el senyor Carrillo. I en no ser-hi, quedaran de la següent manera. La senyora Carme Almirall assumirà les competències delegades en recursos humans, la senyora Aurora Carbonell, les competències delegades en ocupació, el senyor Jordi Mas, les competències delegades en ensenyament i el senyor Pep Moliner, les competències delegades en joventut. Aquest cartipàs estarà vigent fins que es prengui possessió per part del nou regidor o regidora, esperem doncs, en el proper mes de setembre, prengui possessió del seu càrrec i s'incorpori no només al grup municipal d'Esquerra Republicana, sinó també en el si del govern de Sitges.
Els tornem a recordar, arran de la comissió de la dimissió d'Eduard Carrillo, així queda repartit el cartipàs ara, havent deixat les competències al regidor. Carme Almirall assumirà les competències de recursos humans, Aurora Carbonell, les d'ocupació, Jordi Massas d'ensenyament i Pep Moliner, les de joventut. També, abans de començar el ple, els regidors varen repartir-se una declaració institucional, varen repartir-se la declamació d'una declaració institucional amb motiu del 80è aniversari de l'inici de la Guerra Civil, una declaració institucional de l'Ajuntament de Sitges de suport a la declaració d'entitats memorialistes sobre el 80è aniversari del cop d'estat del 18 de juliol del 1936. La declaració s'intitula 18 de juliol, mai més. La va començar a llegir Ferran Ignasi Llompart i després, com saben tots vostès també, per ordre de nombre de regidors dels grups, se la varen repartir entre tots ells. Era encara abans de començar el ple municipal.
Gràcies, senyor Batlle. El passat 18 de juliol es van complir 80 anys del cop d'estat, amb el qual el sector o un sector de l'exèrcit espanyol es va revoltar contra el govern democràtic de la República per prendre violentament el poder, en aquest cas provocant una sagnant guerra del 36 al 39 amb fortes connotacions internacionals i utilitzant durant aquests 3 anys una violència sense límits. Amb l'ajut de l'Alemanya nazi i en aquest cas també de la Itàlia feixista.
La repressió posterior a la guerra va significar l'execució de desenes de milers de ciutadans i ciutadanes i la conversió del país en una immensa presó. Mig milió de persones van haver d'exiliar-se enmig de grans patiments, milers d'elles acabant als camps d'extermini nazis i el país va quedar destrossat, en la misèria, sota una dictadura que va durar quasi 40 anys.
Els desastres que van causar la violència feixista, tant a la guerra com a la postguerra, segueixen present moltes dècades després. Les vulneracions dels drets humans causades per la violència franquista no s'han resolt encara, com ho demostrés les més de 100.000 persones que encara romanen en fosses comunes. També cal ressaltar que la majoria dels llibres de text escolars contribueixen encara a produir i reproduir ignorància sobre aquest dur passat. Si no hi ha públicament les víctimes, no hi ha públicament els boixins.
Sobre la memòria de tots els horrors que va causar el franquisme, la societat democràtica ha de construir una cultura dels drets humans que ens vacuna contra qualsevol intent d'utilitzar la violència per a la conquesta del poder o per imposar una ideologia o una manera de vida.
Els valors democràtics són incompatibles amb qualsevol sentiment de tolerància cap a una dictadura. No es pot ser demòcrata a l'estat espanyol sinó ser antifranquista. Part de la debilitat de la nostra democràcia està directament relacionada amb la manca de reparació de les víctimes del franquisme. La manca de formació sobre aquest passat de la ciutadania educada després de la mort del dictador i l'absència a les institucions públiques d'actes simbòlics que rebutgin sense fissures aquells anys de persecució del diferent i de manca de llibertats.
Els ajuntaments democràtics han estat des del principi de la transició un dels elements fonamentals per projectar els valors democràtics a la cultura política del nostre país. La seva proximitat a la ciutadania és una eina de treball que ha de seguir produint i reproduint cultura democràtica.
Per aquesta raó, l'Ajuntament de Sitges expressa el rebuig al cop d'estat de 1936, a la dictadura franquista i a qualsevol forma de l'exercici de la política que tracti d'imposar per la força idees i creences de vèncer i no de convèncer.
Moltes gràcies a tots els grups municipals.
10 i 19 minuts, com els dèiem, la lectura de la declaració amb motiu del 80è aniversari de l'inici de la Guerra Civil, aquest 18 de juliol, mai més. El ple va començar amb la ratificació de l'acord adoptat pel Consell General del Consorci de Comunicació Local sobre l'aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci, amb els vots a favor de 18 dels regidors, gairebé ahir n'hi havia 20, com els dèiem, Eduard Carrillo no era en el ple municipal, i l'abstenció dels regidors de Nou Horitzó. I els primers punts, diguem-ne, de discrepàncies varen venir de dos donacomptes del Departament d'Intervenció. Per una banda, el donacompte al ple de la Corporació de l'informe de la Intervenció General relatiu al resultat de la funció fiscalitzadora dut a terme al llarg de l'exercici 2015 a l'Ajuntament de Sitges. Durant l'exercici 2015, La intervenció de l'Ajuntament ha trobat 676 objeccions. D'aquestes 676, 17 eren suspensives. I d'aquestes 17 suspensives, 11 varen ser aixecades per un decret d'alcaldia. Algunes d'elles, i així les va justificar Pep Moliner, tenien relació amb els sous dels treballadors i, per tant, era una qüestió, gairebé diríem, legalment de responsabilitat de l'alcalde aixecar aquesta suspensió de l'intervenció. Però tota la resta varen propiciar un debat, sobretot capitalitzat, per una banda, per Manuel Rodríguez i per Ricard Vicente, fent referència a la manca de col·laboració entre intervenció i secretaria, aquesta possible manca de col·laboració o, com a mínim, en uns processos de gestió de totes aquestes qüestions que mereixerien ser millorats, almenys si hem de resumir les intervencions d'ambdós. Pel que fa referència a l'equip de govern, Pep Moliner va defensar la vocació dels regidors per precisament afrontar aquests problemes a vegades que posa la intervenció sobre la taula, tenint en compte que la vida de l'Ajuntament ha de continuar funcionant, s'ha de poder continuar elaborant no només diferents objectius de futur, sinó gestionar el dia a dia, i que a vegades cal, doncs, superar des d'un punt de vista polític algunes d'aquestes objeccions sense desnaturalitzar-les i sense anar en contra. Va planar en més d'un moment del ple municipal aquesta, diguem-ne, tensió implícita que hi ha des que la intervenció de l'Ajuntament va ser, com coneixeran tots vostès, denunciada per la pròpia alcaldia, denunciada, interpel·lada d'una forma molt crítica per la pròpia alcaldia fa unes quantes setmanes. L'altre, donar compte, feia referència als informes de control financer de la Societat Municipal Sitges Model 21 i a l'entitat pública empresarial, l'Agència de Promoció de Sitges, Turisme de Sitges. Sobre Sitges Model 21 es va parlar molt, sobretot del contracte que es té amb l'Institut of the Arts Barcelona, on hi havia l'antic centre de disseny. Fem aquí un parèntesi perquè en l'apartat de prets i preguntes també es va preguntar sobre aquestes naus que s'estan construint a l'altre costat del centre de disseny, en el solar del centre de disseny. Doncs aquestes naus són també per l'Institut of the Arts Barcelona, per construir aules perquè l'escola s'amplia. Paradoxalment, però, l'Institut of the Arts Barcelona deu a la societat Sitges Model 21 175.312 euros en factures de serveis, de llum i d'altres aspectes, i això que n'ha pagat ja perquè en devia 243.000, però en deu encara 175.000. Manuel Rodríguez de Ciutadans va, d'alguna manera, esperonar a l'alcalde que l'Ajuntament faci alguna cosa i que presenti, d'alguna manera, una demanda, d'alguna forma que apreti una reclamació via civil que faci la societat Sitges Model 21 a l'Institut of the Arts Barcelona, perquè aquests diners es paguin d'una vegada. Són, com els dèiem, 175.000 euros pendents que té l'Institut of the Arts Barcelona amb la societat Sitges Model 21. Va ser un altre dos punts de l'ordre del dia del ple. També el ple va aprovar l'aprovació de la tercera pròrroga de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local, l'empresa Endesa, amb 17 vots a favor i els 3 vots contraris de la CUP. I posteriorment vam arribar a un dels punts de debat de l'ordre del dia del ple municipal d'ahir, que és aquest pla de xoc sobre la neteja. ...463.000 euros... ...valdrà que Sitges estigui més net... ...i Sitges haurà d'estar més net... ...perquè amb l'empresa concessionària... ...se li demana més... ...se li demana més baldeig... ...se li demana més recollida d'andròmines... ...i això cal entendre-ho... ...recollida de tots aquells estris... ...que l'incivisme deixa... ...al voltant dels contenidors... ...no estem parlant d'aquell servei... ...que ha estat sempre disponible... a partir del qual qualsevol ciutadà pot trucar al número de telèfon de CESPA i dir, escolti'm, tinc aquesta andròmina, i a CESPA li diuen, deixi-la al carrer a tal hora que la vindrem a buscar. No estem parlant d'això, estem parlant d'aquells que directament ja llencen matalassos, taules, cadires, el que faci falta al costat dels contenidors i esperen que vingui algú i ho reculli. Doncs com que aquest és un fenomen que va a més, ja ho saben que s'aprèn molt fàcil això de la mala educació, s'aprèn molt fàcil. Com que aquest és un fenomen que va a més, amb CESPA s'ha acordat intentar la recollida d'andròmines matí i tarda cada dia. O sigui, que es pugui d'alguna manera buidar als carrers de totes aquestes andròmines, de totes aquestes, diguem-ne, mobles o endimaris que queden al costat dels contenidors. També es recollirà vidre i envasos cada dia, cartró doble recollida cada dia. Hi haurà un vehicle, un carretó amb una escombra, aquells petits camionets amb escombra al barri del Poble Sec, se n'hi ficarà un de més, i també hi haurà un camió de recollida a les botigues. Es netejaran els contenidors. Va ser molt gràfica la regidora Carme Almirall quan va dir que alguns contenidors s'han hagut de netejar a maixada, perquè literalment, suposo que ho podem dir d'aquesta forma perquè són les 10:26 minuts i també és un terme molt recurrent en la llengua catalana, hi ha tanta merda incrustada que si no es feia moneixada es veu que això no hi havia forma de poder-ho treure del contenidor. Total, que els contenidors es netejaran per fora, per dins, per sota. Hi haurà reunions setmanals amb la concessionària per valorar totes les incidències del servei. S'ha posat l'Ajuntament en contacte amb 85 restauradors per esperonar-los a que compleixin la norma, a que tinguin contenidors propis i que no agafin les grans bosses industrials, les omplin de deixalles de l'establiment de restauració i les llencin al primer contenidor que trobin, quan els contenidors són precisament per als residus domèstics, per la ciutadania en general. Va comentar també Carme Almirall que hi ha una certa evidència de poca informació en els establiments, o sigui que hi ha un desconeixement bastant evident del que s'ha de fer, i d'aquí que va comentar que al setembre es farà una macrocampanya de conscienciació, una mena de macrocampanya de civisme a l'entorn de la neteja. Tot això ha de propiciar, com els dèiem, que es pugui millorar. Un dels aspectes que sempre ha portat de corcoll als ajuntaments d'abans, d'ara i no sabem si sigui en el futur. Vinya Lluís va atorgar un vot de confiança al posicionament de Carme Almirall. Lluís Mercè va fer referència al material de l'ajuntament que té cespa i que té molt mal mantingut. Deia Lluís Mercè que literalment el material que va comprar l'ajuntament en el seu dia està per desballestar, i el regidor de Nou Horitzó va lamentar, així amb un punt crític, que l'ajuntament no hagi estat més fiscalitzador de les tasques de l'empresa, si ha incomplert el contracte en algun moment, com han anat les coses, que l'Ajuntament hi ha estat poca sobre en una empresa, diu Lluís Mercè, que s'ha d'estar molt al damunt. També va ser molt crític Ricard Vicente, perquè en aquest sentit Sitges en Positiu va ser l'única formació que va votar en contra d'aquest pla de xoc, i va votar en contra perquè, segons Ricard Vicente, la qüestió no està amb un augment del pressupost, sinó en saber gestionar les coses. I va lamentar que no hi ha hagut cap bona gestió en el servei de la neteja i que fa ben poc, o amb legislatures passades, aquesta situació Sitges no l'havia viscut. Un debat d'uns 25 minuts aproximadament que enceta, com els comentàvem, la regidora Carme Almirall explicant els detalls d'aquest pla de xoc de la neteja, un pla de xoc que es va aprovar, com els dèiem, amb 17 vots a favor i els vots en contra de Sitges en Positiu. Carme Almirall.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la modificació del contracte de gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal número 7, signat amb CESPA. Senyora Carme Almirall, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, els senyors regidors i regidores disposen de l'informe que han elaborat els tècnics municipals que ens porta a fer aquesta proposta. També hem mantingut reunions amb gairebé tots els membres, gairebé tots els grups municipals. I una mica aquesta modificació respon a la necessitat d'un pla de xoc més global per fer front a les dificultats que tenim de la recollida i la neteja del nostre municipi. Conscients que hi ha situacions de dificultat, hem buscat les eines per donar resposta. Hi ha una sèrie d'ampliacions que són una mica tècniques, però que tots vostès les tenen, que es parla de més baldeig, de més recollida de voluminosos. Quan parlem de voluminosos, parlem d'aquells contenidors que estan buits i al costat estan plens de matalassos, de trossos de fusta. Aquest és un servei que doblem. Ara només es feia 3 dies a la setmana i ara es farà matí i tarda cada dia. Augmentarem, si s'aprova aquesta modificació, augmentarem en un dia la recollida de vidre, la recollida d'envàs i la recollida de cartró.
No, bueno, el cartró ja es fa... El cartró que es farà és doble recollida i es fa cada dia, de dilluns a diumenge. Es posarà un vehicle més al barri de les botigues perquè en temporada d'estiu és evident que necessita més suport. També al barri del Poble Sec, perquè és molt gran, també tindrà un vehicle de... un escombriaire, que en deien abans les àvies, un vehicle, un carretó amb escombra. I també estem fent ara en aquest moment les proves pilot i si s'aprova aquesta modificació podrem posar-nos ja a tots els contenidors del municipi tant la neteja dels contenidors, a neteja per dintre i per fora i per sota. Quan s'aixequen es netejaran, es rascarà i es netejarà per dintre i es netejaran per fora perquè som conscients de que a l'estiu un contenidor brut suposa unes males olors bastant considerables. Aquesta és... la part que avui portem a l'aprovació i que suposa una modificació del contracte amb CESPA. També m'agradaria posar en evidència que estem treballant altres eines per assegurar-nos de mantenir el poble en les millors condicions possibles, que és el que tot desitgem. D'entrada fem reunions de valoració i de coordinació cada dilluns al matí amb l'empresa per fer-ne un seguiment exhaustiu de les incidències que valoren ells i de les incidències que valorem nosaltres com a ajuntament envers la companyia. També hem fet una campanya que s'ha anat a 85 restauradors a 85 restauradors del municipi, en els quals se'ls hi ha fet un suport explicant-los que tenen l'obligació de tenir contenidors de reciclatge, contenidors de rebuig i contenidors d'orgànica i que els han de treure i la companyia els hi passarà a buscar, que no ens carreguin els contenidors que són per recollida dels ciutadans amb aquestes bosses industrials plenes de pòrex amb restes de peix o de bidons grans d'oli. També es treballarà amb tots els jardiners del municipi la informació sobre la poda. Hem detectat amb aquesta campanya que hi havia establiments que no sabien el que havien de fer i no sabien el que podien fer, per tant la informació pensem que és molt important. Per tant, de cara a setembre iniciarem una macrocampanya d'informació a la ciutadania i a tothom sobre què necessitem perquè aquest poble estigui net, a més d'un bon servei i de fer que l'empresa compleixi amb les seves obligacions. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Almirall. Torn de paraules pels grups municipals. Senyora Vinyet Lluís.
Bé, tal com diu la regidora, jo vaig estar reunida amb ella i vaig veure les millores doncs, que es portaven a terme. Sé que és una mica un pla de xoc per aquest estiu. El que sí que li vaig demanar és que realment, quan s'acaba aquest contracte, que crec que és l'any que ve, si no recordo malament, doncs jo crec que s'ha de fer un bon estudi de totes les necessitats que tenim a Sitges. I realment hem de conscienciar la gent, hem de conscienciar els particulars, s'han de fer campanyes als restauradors, a tothom. Per tant, bueno, veiem i esperem que aquest estiu ens ajudi a tirar això endavant. L'estiu ja quasi està acabat, però bueno, donem aquesta confiança i sobretot properament valorem bé doncs, aquest nou contracte que s'haurà de fer. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vinyet Lluís. Senyor Miguel Ángel, perdó, senyor Lluís Mercè.
Bé, a mi sembla bastant bé. El que passa és que no acaba de convèncer-me aquesta nova... En fi, ampliació de contracte, el contracte acaba el 2019, senyora Vinyet, 2019. Vale? Llavors, aquesta ampliació de contracte de 463.000 euros, no, acaba igual que nosaltres, igual que la legislatura. Es va fer per 3 anys. Va? Tinc les meves dubtes. Vale? La qüestió és que el material que hi ha allà tot és propietat de l'Ajuntament i està fet una porqueria. Aquest és el problema. Està tot ja per devastallar, cosa que aquesta empresa tenia l'obligació fins al 18 o el 19 de tindre en perfecte estat. Això és desídia de l'Ajuntament de no obligar-los a que arreglin tota aquesta maquinària perquè així se'ls va fer l'ampliació. Jo aquest dematí he parlat amb el president o director de Catalunya, senyor Narcís, i li he comentat de que això no és correcte tal com ho estan fent. i en principi ell diu que no era Salvador i llavors pues, bueno, que s'ho miraria, suposo que la Cinta, no sé si li haurà dit o no li haurà dit, la Cinta és la responsable de que Sitges, Santa Coloma i no, la Palma de Cervelló i Sant Sadurní. Llavors jo crec que o el porten enganyat o algú hi ha que no quadra massa, no? Per això dic que tots els camions que estan avariats, perquè n'hi ha molts, hi ha dies, de veritat, que no es recull diàriament com l'obligació que tenen amb el contracte de buidar tots els contenidors de tots Sitges a les 24 hores que han de tenir-ho fet. Hi ha moltes vegades que pel que sigui, pues, perquè estan espatllats o pel que tal, no es buiden aquests contenidors. Jo crec que tot això es té que vigilar molt més, ja no és solament els desbordaments que pugui haver amb els contenedors, que també, però en definitivament no sé per què ara només es passa pels voluminosos tres cops a la setmana, perquè abans se passava cada dia de matí i tarda. Per això dic que llavors no sé com ha anat aquest tema i m'agradaria pues, que realment apretessin una mica més a CESPA, que és el que correspon fer-ho bé, per això té la concessió. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyor Miguel Ángel Bastenier, teniu la paraula.
Sí, gràcies. El nostre grup votarà a favor d'aquesta modificació per la urgència que suposa en general el problema de la neteja per a la nostra vila, la seva imatge i els seus ciutadans. Tot i recordant que esperem que sigui com a mínim la darrera en molt de temps, perquè no s'ha de més recordar que portem els últims 10 anys quasi a modificació per any. Sense haver-se solucionat ni de lluny, no, el que es pretenia des d'un bon principi, en molts sentits. Com a petita mostra, la màquina que es va adquirir per eliminar tasques diverses al paviment, no, entre elles les produïdes per als xiclets que queden enganxats al paviment i que tants ciutadans del carrer Parellades o d'altres llocs, no, es queixen. I a més és una queixa constant al respecte. Què més? Bueno, per una altra part, i en referència al reforç programat per l'estiu, preguntar fins quina data s'extendrà el mateix com a tal i si creuen que un increment tan sols de dos carretons, tant per poble sec com per botigues, és suficient. Nosaltres creiem que no. I per acabar, i en referència a la gran novetat que forma part d'aquesta darrera modificació, que és la figura de l'inspector, mediambiental, voldríem saber no només sota quins criteris basarà la seva actuació a nivell de multes, etc., i quina seria, si és que ho tenen previst, la franja de temps prevista a nivell d'avaluació de la seva tasca i el seu impacte, no? A nivell d'objectius. Gràcies.
Gràcies, senyor Bastenier. Senyor Pol Vigo.
Ara sí. Des de la CUP votarem a favor d'aquesta modificació de contracte, no perquè creiem que amb aquesta arribarem a la solució de la totalitat de les mancances que hi ha al servei de recollida i gestió de residus, sinó perquè veiem que la regidoria i els serveis tècnics estan treballant en la bona direcció i comptant amb la participació de grups polítics i ciutadania. Tot i que no creiem que aquesta modificació del contracte amb CESPA, com hem dit, sigui la solució definitiva, esperem que millori la situació actual de contenidors desbordats i pudents, mala gestió del reciclatge i mals usos tant particulars com empresarials, amb l'augment de serveis de recollida, la millora de contenidors i maquinària i sobretot amb la figura de l'informador mediambiental. Com que sabem que aquesta no és la solució definitiva, des de ja cal treballar per analitzar la situació i necessitats de Sitges i tenir ben clar quin és el model de gestió més idoni pel municipi un cop finalitzi l'adjudicació del servei de CESPA el juny del 2018, a no ser que el senyor Mercè digui el contrari. Per tant, doncs, ens hem d'allunyar de contractes d'adjudicació com el que ara modifiquem, un contracte que ha patit 5 modificacions als 5 primers anys de vigència, 7 en total, i que acumula un increment de l'11% respecte al cost inicial, posant de manifest la manca de previsió i mala gestió que ha patit el servei des de l'inici del contracte. Des de la CUP creiem que amb la municipalització aconseguiríem un major control del servei, una millor resposta a les necessitats i la democratització d'aquest. Per això instem a que el govern n'estudiï la viabilitat
Si no fos possible, ens trobaran per treballar per la redacció d'un nou plec de condicions que aprofundeixi en l'educació ambiental, la reducció i reciclatge de residus i augmenti el control democràtic de l'empresa concessionària per vetllar pel bon funcionament del servei i garantir unes condicions laborals dignes.
Gràcies, senyor Vigó. Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Ens preguntem com pot ser que amb els mateixos recursos existents en aquest contracte fa 3 anys enrere s'aconseguissin millors objectius. La vila estava més neta aquest darrer any i aquest darrer any és un desastre. Creiem que no es tracta d'augmentar el pressupost, sinó de saber gestionar millor tant el contracte com el pressupost. Alguna cosa no està funcionant, és més que obvi, però creiem que els diners no seran el que ho arreglaran. Ho arreglarà el treball i la gestió, la feina ben feta, tant per part de CESPA com per part de l'Ajuntament. Sense l'ampliació de la partida econòmica d'aquest contracte, CESPA està rebent molts, molts diners i no està funcionant com cal. Si fa 3 anys es podia, ara també s'hauria de poder. Potser que ens plantegem com s'està treballant i on ens dediquem a ampliar una partida econòmica a una feina mal feta, sinó a replantejar-nos les condicions d'un contracte que creiem que no s'està complint, ja que no es veuen els resultats. La vila de Sitges ara mateix, en quant a neteja i gestió de residus, és lamentable i tots ho sabem. Posem com a exemple Sant Cugat del Vallès. Ha estat un poble que no només ha aconseguit millorar la gestió de la neteja i residus de la vila, sinó que any rere any ha reduït la partida pressupostària en un total de 2,3 milions d'euros, ja que l'empresa concessionària cobra en funció de l'eficiència del servei. Però per fer això cal una bona supervisió per part de l'Ajuntament per poder assegurar tot això. Votarem en contra, i insistim, no perquè no vulguem millorar la neteja de la vila, ni els recursos, sinó perquè creiem que aquesta no serà la solució. No és una qüestió de diners, és una qüestió de gestió. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Algú més que no havia parlat? Senyor Llombart. Senyor Mercè, després que contesti la regidora.
Muy brevemente, señor Batia, desde nuestro grupo municipal votaremos a favor dándole un voto de confianza al área de responsable de vía pública en este sentido, pero un poco en la línea de lo que también habíamos comentado en alguna reunión con la regidora, pensamos que la fiscalización más exhaustiva de lo que está actualmente haciendo CESPA y desde el principio de esta legislatura pensamos que podría beneficiar a que se mantuviese la partida presupuestaria que inicialmente se había previsto sin tener que incrementarla. Lo que sí es cierto y es una evidencia es que Sitges está sucio, que hay muchas quejas y que escuchando a las asociaciones vecinales y entidades hay un gran desprestigio de lo que ha sido y lo que es este área en lo que tiene que ver con limpieza en la vía pública en todos los aspectos y especialmente en el centro y el casco urbano. Sí es cierto que se pone voluntad y que existe esa voluntad y así la hemos percibido por parte no solo del equipo técnico sino también del equipo de gobierno y por parte de la regidora y pensamos que puede ser un parche el resolver a corto, breve y medio plazo la situación que está sufriendo Sitges. Pero efectivamente yo creo que hay que, como decíamos antes, poner un proceso de fiscalización más exhaustivo, tal vez donde se implique directamente algún equipo en el que podamos participar desde la oposición y con asociaciones vecinales y que se monitorice de muchas maneras más próximas lo que van haciendo en este servicio. Y le pongo como ejemplo que en los últimos días he hablado con tres presidentes de tres barrios de Sitges y han percibido que se pasa mucho menos a limpiar que anteriormente y tenemos evidencias de que algunos de los recursos en esta época estival donde a lo mejor se debía haber incrementado el servicio puesto que Sitges tiene mucho más visitante se tenía que haber incrementado, por lo tanto un poco en línea de lo que también se había dicho aquí tal vez cuestionar si se ha previsto concretamente en el área de vía pública en algunos de los barrios que antes no eran más que ciudades dormitorio y ahora son por los apartamentos turísticos barrios que perciben muchos más turistas, por lo tanto la tendencia que existía en los últimos años ha ido cambiando, se ha ido transformando, el Sitges de ayer no es el Sitges de hoy y por tanto esta fiscalización puede ayudar y este incremento de partida temporal pues también por supuesto puede ayudar, pero no
a resolver definitivamente el problema. Muchas gracias.
Gràcies, senyor Llombart. Senyor Mercè, sí. Volia afegir alguna cosa?
Sí, volia fer una mica de memòria, perquè és que si no, veu que algú no ho té massa clar tampoc. En primer lloc, agrair al senyor Ricard Vicente per dir que en la meva etapa estava algú més net. Gràcies. Després aquí va haver un contracte en draconiano del senyor Jordi Baixet i el senyor Josep Urriols, amb el qual van comprar una màquina de treure xiclets que va costar 60.000 euros i no va funcionar, perquè quan s'està traient el xiclet fot unes castanyes amb un soroll horrible i llavors està allà en desús. També es va comprar una deixalleria mòbil que va anar per tots els barris i està allà podrint-se perquè no la vol ningú. Aquella deixalleria mòbil l'hem intentat vendre 50.000 vegades i no l'ha volgut ningú. Ens vam trobar amb 10 milions de deute a la Mancomunitat per les brosses i es vam trobar amb 9 milions de deute a CESPA. El senyor Baixet, quan va tindre la vaga de CESPA, que tenia els treballadors al cap de la vila allà assentats i venien les eleccions, els hi va augmentar un 63% el sou. Bueno, clar, el Tete, que és el president dels sindicats, llavors vamos, es va tornar boig, es volia estar tallar les venes, perquè dintre del seu sindicat pues, el van promocionar molt bé, no és veritat això. Tete m'ho ha dit mil vegades, o sigui, un 63%, diu, este tio avui ja devia haver bebido, em va dir, així mateix. Llavors, per això dic que va ser un tema bastant complicat, vam fer una labor bastant bona, vam fer vindre el president de Ferrovial i el president de CESPA de Madrid, i allà es van rebaixar 2 milions d'euros perquè realment portaven com a 3 o 4 anys sense netejar els contenidors, i amb això em vaig basar perquè realment aquests 2 milions d'euros que es van descomptar van anar així. Dic, no és un tema fàcil, ho sabem, però ja que està molt a sobre d'aquesta gent, perquè és que si no, no funcionen. Vale, vull dir, és així, ja que està des de que entres a l'Ajuntament pel matí fins que te'n vas, a darrere d'ells. I a més, vull dir, ells passen de tot olímpicament. I abans encara hi havia un encarregat, com Déu mana, el Joaquín, que ara ja no hi és, i aquest realment, pues, les empreses les fan les persones. I en aquests moments CESPA no té cap persona que sigui responsable per portar aquest tema de la forma adequada que volem Sitges. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyor Almirall, si pot intentar contestar totes les intervencions.
No. Ho intentaré, potser no respondré a tothom, però bueno, farem una visió general. Agrair al senyor Mercè que ens hagi il·lustrat amb la història i donar-li la raó en el tema de la fiscalització i el control. Aniré responent una mica a totes les intervencions que hi ha hagut. Aclarir-li que el tema dels voluminosos de dilluns, dimecres, divendres no és així, Es fa cada dia i ara s'incrementa matí i tarda. Potser no ho he sabut expressar adequadament. El tema de la maquinària és una maquinària molt antiga, és cert, però és molt antiga des de fa molts anys. Per tant, els requeriments de millora s'haurien d'anar fent. Hi ha altres temes que m'he oblidat de comentar-los, que és que dintre d'aquesta modificació de contracte es compren contenidors nous, perquè es treuen tots els soterrats de la franja litoral, des de la fragata fins a, o sigui, la fragata al final de, bueno, final de carrer Tagol, final de carrer Sant Pavió, al final del carrer Bonaire, aquests contenidors soterrats que són una font de problemes, una font de porqueria i una font de dificultats, van tots fora i es posen contenidors de recollida de càrrega superior. Més a més, nosaltres continuem obert. Estic d'acord amb el senyor Vicente respecte a que el tema de la gestió és molt important i el tema de la fiscalització és molt important, per això hem establert eines i maneres per estar més en contacte amb la companyia concessionària i, com diu el senyor Mercè, per estar-hi més a sobre, per fer més fiscalització i que es faci la feina ben feta. És cert que hi havia una situació de deixadesa, jo no entraré a valorar perquè no tinc les dades i perquè seria una apreciació molt subjectiva i no és el cas, de si fa 3, fa 2, l'any passat, què passarà l'any vinent, de la situació de neteja del nostre poble. Soc plenament conscient de la realitat que tenim ara, no faré una valoració d'altres moments. En aquest moment estem netejant contenidors i els estem netejant amb una aixada, perquè a dintre hi havia porqueria acumulada des de feia temps, no sé dir-los quan, però molt de temps, per tant s'han de rascar per treure la porqueria que hi havia dintre i això s'havia de fer i s'està fent. La màquina xiclets ja ha rebut vostè complida informació de quina és la situació per part del senyor Mercè i dir-li amb el regidor senyor Vigó que és cert que el contracte finalitza i aclarirem si 2018 o 2019, ara en aquest moment esperem que sigui 2018, però si és 2019 doncs serà la realitat que ens explica el senyor Mercè. Ja estem posant les eines per demanar-li a una empresa que ens faci un estudi de quines són les necessitats de neteja d'aquest municipi. Farà un diagnòstic, hi haurà procés participatiu, per tant tothom tindrà l'opció de dir-hi la seva i a més li demanarem que ens doni les eines per fer el plec de condicions de la nova empresa que licitarà per aconseguir el contracte de neteja i de recollida del municipi de Sitges. Ja estem treballant en els plecs de condicions de la nova empresa, per tal de que si necessitem una carxa, tinguem una carxa, si necessitem una màquina superestupenda per netejar els grafitis, estigui contemplada, si necessitem que els contenidors siguin tots de càrrega superior per poder fer la neteja dintre d'un camión, vaig dient el que potser en un futur serà el que necessitarem per tenir la vila que volem neta i bonica. Jo reitero i no em cansaré de dir-ho a tots els espais en què se'm doni veu de que el concepte de Sitges està brut i és. Ens agradaria que ens diguéssiu Sitges està brut aquí, aquí i aquí perquè posarem les eines per anar-ho a solucionar. El concepte genèric l'entenem com a percepció, però necessitem que la ciutadania i tothom ens ajudi a saber els llocs on hi ha dificultats per poder-hi anar a posar remei. I estarem atents a les xarxes, al Sitges t'escolta, a l'Ajuntament t'escolta i a totes les eines que tinguin els ciutadans a través de les associacions de veïns o de les instàncies per donar resposta a les incidències que puguin haver en aquest municipi, perquè l'objectiu comú de tots és que el poble estigui net. Gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions als grups municipals? Alguna intervenció més? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra. Abstencions.
Aprovat per 17 vots a favor i 3 en contra.
I 54 minuts, a veure si aquest pla de xoc serveix per reconduir una mica aquelles qüestions, una mica molt, aquelles qüestions de la neteja que han neguitejat i neguitegen encara a molts sitgetans. És l'objectiu final d'aquest pla de xoc que importarà, com us dèiem, 463.000 euros que s'afegeixen a l'import del contracte de neteja en cespa. I després de passar també sobre la taula d'expedients de modificació de crèdit, etc., vam arribar a un altre dels debats importants del ple. El debat que tenia relació amb una petició que va fer l'oposició en el seu dia per poder parlar de la contractació de les bases del procediment per a la contractació del nou gerent municipal i també dels directors d'àrea. Posem una mica d'antecedents així en genèric perquè tots vostès ens puguin seguir una mica per aquest camí. Dilluns 30 de maig tenia lloc el ple municipal del mes, ple municipal que es va celebrar a les botigues. Abans de la celebració d'aquell ple municipal va haver una reunió entre tots els portaveus del govern en la qual l'alcalde va posar sobre la taula les bases de la contractació del gerent i dels caps d'àrea i va posar sobre la taula un informe de la intervenció municipal en la qual es deia, obertament, que aquesta qüestió havia de passar per ple. Però a la vegada hi havia un informe de Secretaria del Departament de Recursos Humans que deia que aquesta qüestió no s'havia de passar per ple. Sigui com sigui, en el debat amb tots els portaveus de les diferents formacions polítiques, va guanyar, per dir-ho d'alguna manera, el posicionament de la interventora, i va ser aleshores quan l'alcalde, a través d'un decret d'alcaldia, va decidir que el procés seguís endavant. El procés segueix endavant, l'Ajuntament segueix endavant amb tot el procediment per a la contractació d'un gerent i d'uns caps d'àrea. Però en aquell moment, i recordaran perquè ho vàrem, si no recordo malament, ho vàrem piular a les xarxes socials i vàrem llegir aquell comunicat de gairebé tots els grups de l'oposició, menys, si no recordo malament, el Partit Popular, posicionant-se obertament en contra del procediment que havia utilitzat l'alcalde, en definitiva, de les formes, en com havia anat tot això, i d'alguna manera demanant poder debatre sobre el particular. D'aquí que Miquel Forns, l'alcalde, ahir proposés aquests dos punts, aquests dos donar comptes, per obrir aquest debat que l'oposició en el seu dia havia volgut portar a terme. I en l'oposició, bàsicament, les paraules de Manuel Rodríguez de Ciutadans i de Ricard Vicente de Sitges en positiu. Ho resumiríem perquè va intervenir l'alcalde també, va intervenir Pep Moliner, va intervenir el secretari, perquè Manuel Rodríguez va fer referència al paper del secretari en aquest procés. Ho escoltaran, va haver una estiria ronça amb el secretari a partir d'unes paraules que va pronunciar Manuel Rodríguez. Va intervenir l'alcalde, es va parlar també de la composició del tribunal. L'alcalde va fer evident una vegada més que era una composició en què no hi participa cap representant polític, i també ho va voler deixar molt, molt palès en aquest assumpte, per bé que, pel que tenim entès, la llei tampoc permet que hi hagi cap representant polític, o sigui que d'alguna forma o una altra això quedava tancat ja per llei. Sigui com sigui, a un costat hi ha l'Ajuntament, l'equip de govern, que defensa que el procediment ha estat transparent, obert a la participació de tots els grups polítics, com en poques institucions s'ha donat. Pep Moliner va ficar el cas, per exemple, de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Ajuntament que presideix Ada Colau, amb l'incorporació de 72 càrrecs de confiança en un mes, dient que l'Ajuntament de Sitges, precisament per voler ser escrupolós en el procés de seguir així, acabarà la legislatura i no tindrà gerent l'Ajuntament. Fins a aquest punt va arribar Pep Moliner, en el sentit de dir que s'estan donant un munt de voltes a diferents qüestions, quan el procés ha estat molt obert a la participació dels grups de l'oposició, i els grups de l'oposició que, per una banda, Manuel Rodríguez va parlar d'alguns aspectes en les bases que suposarien qüestionaments legals, i per altra banda Ricard Vicente molt crític amb el procediment que ha utilitzat l'equip de govern a l'hora de posar en marxa les bases per aquesta contractació. Hi ha més intervencions, hi ha les intervencions també de la CUP i altres grups polítics, però bàsicament el gruix de les intervencions van venir capitalitzades per Manuel Rodríguez i aquest frec a frec amb el secretari, amb l'alcalde, i també les de Ricard Vicente. El que escoltaran ara, i és un debat llarg, perquè és un debat de 41 minuts, el debat sobre la contractació del gerent i dels caps d'àrea. No es votava, eren dos d'una comptes que havien de servir, segons comentava l'alcalde, perquè precisament aquest prec de l'oposició de poder parlar de la contractació del gerent i dels caps d'àrea es pogués fer en un ple municipal.
Donar compte al ple de la corporació del decret del Batlle número 442 del 2 de juny de 2016, donar compte al ple de la corporació del decret del Batlle número 441 de 2 de juny de 2016, donar compte al ple de la corporació del decret del Batlle número 529 de 29 de juny de 2016 i donar compte al ple de la corporació del decret del Batlle número 530 de 29 de juny de 2016. Tots ells són relatius a la gerència, a la convocatòria de la gerència i de les direccions d'àrea de la corporació, que a petició dels grups municipals de l'oposició es va emprendre el compromís de tractar-ho en aquest ple, i així s'ha posat a l'ordre del dia. Dit això, tenen la paraula als portaveus.
Senyor Manuel Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, des del nostre grup, com ha dit vostè, havíem demanat que es pugui portar al ple aquest d'una conta. Creiem que és per sentit comú i així poder mantenir un debat polític que es feia necessari. En un to sa, i creiem que no han de tenir por de defensar les seves postures. Des del nostre grup, així mateix, creiem que és necessari l'aprovació, i ho he dit obertament, d'un reglament. Tal com a les grans ciutats, com a Barcelona, Saragossa, Màlaga o Alacant, perquè la figura gerencial ho necessita, ho implica això. No és el mateix que les bases. D'això en parlen molts treballs jurídics molt extensos. Hi ha una manca de regulació específica, concretament l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic està derogat de novembre de 2015. Per tant, hi ha part que compartim en quant a l'informe de suspensió d'intervenció i d'altres parts que compartim en quant a l'informe de la secretaria. És a dir, hi ha una part jurídica que sí que compartim de cada banda. En quant al gerent municipal, s'exerceix respecte a una estructura executiva, una autoritat i un lideratge equivalent al de l'alcalde. Sobre l'estructura política, és l'alcalde. És un model imperfecte, d'alta direcció. El model on s'ha basat és Barcelona, des de l'any 1998, amb la Carta Municipal de Barcelona, que reconeixia en l'article 52 l'existència de personal d'alta direcció i que l'alcalde podria delegar les seves competències. És una qüestió poc pacífica, ja que només estava previst per grans ciutats, comunitats autònomes i l'Estat, segons l'article 13 de l'EBEP, la llei que havia esmentat abans. En quant a les consideracions jurídiques, estem d'acord amb determinades objeccions que havia fet la intervenció municipal, com ara no hi ha un règim aplicable al personal directiu públic d'aquesta casa, que aquesta figura té un caràcter especial i que recordem que les funcions que se li atribueixen són molt àmplies i resulta imprescindible un règim sancionador i disciplinari per a aquesta figura, donat que no és personal laboral o funcionari, és d'alta direcció. D'altra banda, l'article 21 de la llei de bases de règim local, que és l'article on es passa el decret del Batlle, s'empara en un informe de secretaria i amb un informe extern. I entenem que aquest informe està pensat per a personal laboral o funcionari, però aquesta figura necessita més requisits que no només unes bases. Està dotada amb més competències i requereix moltes més garanties. Com a personal d'alta direcció, s'ha de fixar una retribució per a objectius. Això és un fet, i tant té encomanades unes funcions i uns objectius a complir. Si no es compleix, evidentment no hi ha d'haver la mateixa retribució, perquè recordem que és un personal d'alta direcció. A banda de consideracions jurídiques, hi ha les polítiques. Cal que ens expliquin per què la prova de l'entrevista personal té un valor de 2/3 parts del total de les proves selectives, és a dir, 10 punts sobre 15. I a més, la comissió de valoració ho ha designat directament l'alcaldia, és a dir, en comparació amb tots els mèrits, aquí entra un criteri totalment personal i subjectiu. És a dir, en aquest cas, el criteri serà, entenem, del senyor secretari, del president, per instruccions del Batlle, qui tria la persona que desenvoluparà aquesta funció. I sí, cal dir que les coses des del nostre grup, és el que diu el decret, eh? Des del nostre grup vam mantenir contactes amb el senyor Moliner, concretament el dia 22 de febrer de 2016, on hi deien expressament que creiem que el gerent ha de reportar també al ple, assistir a la Junta de Portaveus i respecte al perfil volem ser més exigents i portar el millor i deixar endavant el tema polític. Volem un professional amb el següent perfil. Això és el que demanaven des del nostre grup. Una llicenciatura o grau universitari, creiem que els estudis no podia ser qualsevol, sinó que havia de ser o dret, econòmica, SADE, empresarial, ciències polítiques, administració i gestió pública, alguna d'aquestes, un màster en direcció o gerència d'administració pública, és a dir, no cap màster genèric, sinó en gerència d'administració pública, especialista en aquesta funció. Una experiència laboral com a mínim de 4 anys en càrrec directiu d'una administració pública o assimilable, com a mínim equivalent a una legislatura. Idiomes, demanaven evidentment el català i el castellà i a més demanaven que tingués un coneixement de l'anglès i finalment demanaven que no tingués cap vinculació política durant els últims anys. Respecte al procés de selecció, volem que sigui públic, amb criteris d'igualtat, mèrit i capacitat. Finalment, Aquests són els criteris que posaven damunt la taula per la selecció del perfil de la gerència que necessitava l'Ajuntament. Ens agradaria també que en aquell moment ho vam dir expressament al senyor Moliner, que es compartís amb la resta de grups polítics municipals, donat que enteníem que era una figura de consens, i sembla que no, que la resta de grups municipals no s'havia parlat, sembla que només ens necessitaven a nosaltres. Resulta que no s'havia parlat en cap grup més, i una figura tan important, i això ens reafirma que necessitàvem un nomenament estrictament professional. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions sobre donacions aquestes de compte, les quatre donacions?
Perdó, senyor Batlle, una qüestió purament tècnica de l'acte. Podria repetir el paràgraf aquell que ha dit que el secretari està a les ordres de l'alcalde en el tema del tribunal, si us plau? És que no ho he entès bé i en el moment de transcriure-ho això pot ser delicat. No, però vull sentir-ho.
Si serà el senyor secretari per instruccions al batlle...
Perdó, pot anar més lent, sisplau, és que no... Soc gran i no...
És a dir, en comparació amb tots els mèrits, aquí entra un criteri totalment personal i subjectiu. I si serà el senyor secretari per instruccions al batlle qui triarà la persona que desenvoluparà aquesta funció?
I recordo que jo estic nomenat com a president del tribunal, eh? I això ho afirma i ho ratifica. No, és que hi ha moltes formes de presentar... No, aviam, hi ha la figura de la pregunta retòrica.
Ho estic preguntant, és una pregunta estrictament
política. Vale, correcte.
Senyor Rodríguez, jo entenc la pregunta del senyor secretari perquè quan vostè ho ha llegit la primera vegada no ha utilitzat l'entonació de pregunta. I m'agradaria veure si en el paper hi ha el signe de la interpretació.
Demano disculpes.
El to ha sigut d'afirmació, eh?
Perdoni, jo, si vostès no han entès el sistema, és a dir, com ho he dit...
Si tenim el paper, si hi ha el símbol d'interrogació, ho sabrem ràpid.
Bueno,
ho sabrem de seguida, si era una pregunta.
He dit el que tenia que dir, i sisplau, responguin a les preguntes, gràcies.
Sí, la respondrem, però també constarà en acte i es recollirà aquesta afirmació que no deixa de ser una acusació a la Secretaria General i la Presidència del Tribunal.
Perdoni.
Sobre... que
m'estim portant un delicte?
Perdó, no té la paraula. No té la paraula vostè, ara la tinc jo. L'hem escoltat molt atentament. Vostè ha dit el que ha dit i quedarà recollit en l'acte i després actuarà en conseqüència. No obstant això, ara el passem a contestar. Aviam, vostè deia que no s'havia parlat amb tots els grups municipals. S'ha parlat amb tots els grups que van mostrar interès en què es tirés endavant la gerència. En aquells grups que ja van manifestar per una raó o altra, van manifestar una raó o altra. No, ara faig la resposta perquè m'ha semblat prou contundent la intervenció com per respondre. Que havien manifestat doncs, que no hi estaven d'acord o que els semblava que era una figura innecessària o el que sigui, que no s'hi ha parlat. Respecte a les aportacions que vostè dit que havia de tenir el perfil, vaja, jo tinc entès i el senyor Moliner així m'ho diu, que si no gairebé totes, no? Si no totes, gairebé totes, es van incloure precisament les que vostès van aportar, en quin perfil havia de tenir professional, d'experiència i de formació, la gerència en aquest cas. El tema de la puntuació, que vostè diu, com és que puntuen més això que més allò? La proposta ha vingut al Departament de Recursos Humans. És a dir, el Departament de Recursos Humans, que és qui fa les convocatòries del personal de la casa, se li va fer l'encàrrec de que havia de fer un cop vam prendre la decisió política de que s'havia de fer crear la plaça de la gerència de les direccions, se'ls va passar un perfil que havíem determinat políticament per on havia d'anar i a partir d'aquí van fer-ho i doncs, van donar una sèrie de puntuacions o un procés a fer en funció doncs, dels criteris que utilitza habitualment Recursos Humans. Aquí no hi ha hagut un tema polític. El tema de la retribució per objectius el compartim com bé diu vostè. El tema del règim sancionador és un element igual que vostè ho ha definit molt bé al principi de tot, no? Realment hi ha una manca de regulació de com ha de ser les gerències en les institucions municipals, en els ajuntaments. S'ha de dir que grans municipis, i ho dic perquè l'Ajuntament de Barcelona, si el citem com a referència, doncs a vegades és distorsionador per això, perquè és la capital i té carta municipal pròpia, perquè té llei pròpia,
separada doncs, diferent de la resta de municipis i se'ns fa difícil la resta de municipis doncs, veure-ho. No? I probablement és molt interpretable doncs, el que diu vostè, no? Que hauria d'haver un reglament, que hauria d'haver un règim sancionador, i és interpretable. Nosaltres el que ens hem acollit, òbviament, en tot el procés, el que ha dit la Secretaria General, el que ha dit el Departament de Recursos Humans, i quan hem tingut un motiu de conflicte o de resolució per criteri dispar o diferent, doncs hem recorregut al Departament de Governació de la Generalitat. No? Però segur, vostè diu que és un model imperfecte, jo no sé si puc dir, entrar en aquesta discussió perquè no conec exactament a nivell jurídic com és de perfecte o no. Ara, que vostè ha afirmat o ha dit que ha comentat que en algun altre ajuntament l'alcalde li delega competències. Això no ho tenim previst aquí, eh? No ho tenim previst. Almenys, vaja, en aquest mandat. Una qüestió són les competències de gestió. Però competències polítiques no està previst delegar-li a la gerència. Qüestions de gestió, òbviament sí. Per què? Perquè estarà al capdamunt de la piràmide administrativa, la jerarquia administrativa d'aquest ajuntament. I és lògic que tingui doncs, unes atribucions que doncs, ara potser doncs, les tenia algun cap de departament o antigues direccions d'àrea i potser fins i tot a vegades li diré que políticament regidors o regidores les assumien a vegades com a pròpies, no? I crec que hem de ser prou conscients i professionals de separar, no?, el que és la gestió tècnica, la gestió administrativa de la gestió estrictament política. No? I per tant, en principi no tenim previst, més enllà de la gestió, delegar-li cap competència política a la gerència. Entre altres coses perquè la gerència no es presenta en unes eleccions democràtiques. Es presenta un procés de concurs de mèrits o de concurs d'oposició, diguem, el que pertot, de selecció, no de la gerència de les direccions, volia dir, no en unes eleccions democràtiques. Vaja, diria que amb això li he contestat. Si li sembla, continuem fent la ronda i després continuem. Més intervencions dels grups? Senyor Xavier.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, dos puntualitzacions, ja que ho has comentat. Una, no és que estiguem en contra d'aquestes figures, val? Sí que el nostre posicionament ha estat contrari, però sobretot ho hem fet basant-nos en com s'ha elaborat aquest organigrama i la posició que tenen aquestes figures en un organigrama, que en aquest cas creiem que no es va fer com s'hauria d'haver fet. No? També diferenciar, no?, que per molt que no hi fóssim d'acord amb aquestes figures, igualment ens hagués agradat estar a una reunió per a l'hora de parlar sobre les bases. I ja per finalitzar, no sé si aquí pot ser el moment per explicar també en quin estat es troba el procés aquest d'elecció i a veure si ens pots fer 5 cèntims de com està aquest tema. Gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions, senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Tenia una intervenció preparada, però la deixo estar, perquè molts dels punts ja els ha comentat el regidor de Ciutadans, el tema de l'entrevista, el tema dels mèrits, dubtes que tenim de que sigui la millor manera de triar el personal directiu, que sigui dit de passada, aquest grup sempre ha defensat que hi ha d'haver un personal directiu a l'Ajuntament, però tant la reacció que ha tingut l'alcalde en el moment que ha parlat amb el senyor Rodríguez ara, com en el darrer ple, que és en el... Si anem a buscar una mica els fets de per què l'oposició ha demanat parlar d'aquests punts en l'ordre del dia, era perquè aquests punts anaven a un ple ordinari i en un determinat moment que no passen per la comissió informativa perquè considerem que no tenim la informació necessària, no només no ens acaba explicant què està passant amb aquests dictàmens, sinó que passen a ser convocats directament per l'alcaldia, diguent que és l'alcaldia qui ho ha de poder fer. I això no s'explica en cap moment amb Junta Portaveus. Hi ha una relació molt desagradable i fora de lloc que comporta que tots els grups de l'oposició, menys el Partit Popular, facin un manifest i diguin aquestes no són les formes que venen a dir. No ens havíem de trobar en un moment com aquest. Per tant, tant per la reacció d'ara com per la reacció d'aquell dia, tenint present que és un punt tan important la direcció de les persones que han de dirigir aquest ajuntament, que és evident que fan falta per tot el que hem estat parlant en aquest plenari i en d'altres, se'ns fa molt estrany que sigui tan difícil parlar-ho que hi hagin aquestes reaccions. Entenem que s'hauria d'haver parlat més aquest tema. Fins i tot el govern havia agafat la paraula de que aquest tema es treballaria més. I en molt poc temps es decideix que va ple, però no passa la comissió informativa, decauen, i aleshores, és que això ho havia de fer el alcaldia i ho podia fer el alcaldia i ho tirem endavant i punto pelota. Això és el que acaba passant.
I des d'aquesta reacció, almenys des del nostre grup, continuem sense entendre a on es volen anar a parar, perquè primer caldria parlar del fet que intervenció en aquell moment se la deixa fora i considera que no ha de participar i que no ha de passar per ple, com ha acabat tot això, com ha acabat el procés que continua, perquè entenc que hi ha diverses coses que estan caminant paral·lelament ara mateix entre intervenció i alcaldia, i sobretot si hem de convocar, bueno, ja estan convocades d'aquella manera, segons perquè l'alcaldia té el dret a fer-ho, si s'han de proveir aquestes places, doncs entenem tant el nostre grup com tots els grups que s'hauria de fer d'una manera pactada, més que res perquè són un personal que haurà de treballar per tots i per ciutadans. I que aquesta no era la manera, d'aquí la nostra voluntat de l'oposició de parlar d'aquests punts a ple, perquè va passar d'aquella manera i a hores d'ara no s'havien donat raons. Per tant, i amb la reacció que he tingut ara, que tampoc entenc, m'ha sorprès molt, doncs em reforço amb la idea de que alguna cosa no s'està fent bé i que decisions com aquestes, ja que ens reunim a Junta de Portaveus cada vegada que l'alcalde ens ho demana, faltaria, i ara en aquesta setmana ens tornem a reunir per altres temes, doncs s'hagués treballat d'una altra manera i no arribar en aquest punt. Crec que és un raonament que tots els regidors d'aquest consistori poden entendre. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Manuel Rodríguez.
Sí, bé, val a dir que coincideixo amb el que ha comentat el senyor Vicente i d'altra banda també recordar que el senyor Pep Moliner a la comissió informativa de les botigues li vaig comentar que si ens donava temps probablement i hi havia consens no hi hauria cap problema en portar-ho endavant. Però clar, el problema és que les coses no s'han portat com havia de portar-se. No sé si hi havia un excés de fer-ho ja quan portàvem parlant des del mes de febrer. D'altra banda, ens agradaria saber en quins grups es va parlar expressament d'aquesta figura, a part de nosaltres, si es considera per part de l'equip de govern si és una figura de consens o no ho és, si com serà aquesta retribució per objectius que ha comentat vostè, que sí que estaríem d'acord, com ho tenen pensat i com es desenvoluparà. I finalment, com està la situació del procés de selecció, l'estat actual, no només de la gerència, sinó també dels caps d'àrea. Gràcies.
Moltes gràcies a tots els portaveus. Senyor Moliner, si vol contestar la qüestió que plantejava el senyor Manuel Rodríguez sobre amb qui s'ha parlat o no s'ha parlat, perquè com que vostè va fer, i en nom del govern va fer també les gestions polítiques.
Sí, gràcies, senyor Valla. Jo recordo que tots plegats vam modificar un ROM on constava la figura gerencial i dels directius públics d'aquest ajuntament i en vam parlar moltíssim. Tant en vam parlar que es va aprovar amb el suport d'alguns grups municipals i aquesta figura ja s'havia parlat prèviament en el ROM, que fa un any que ja vam parlar d'això. Després, i a més ho he explicat als mitjans que he anat i m'han preguntat per la figura gerencial, des de fa un any ja, és a dir que a la que ens descuidem acabarem la legislatura i no tindrem gerent, des de fa un any, per la burocràcia aquesta que a vegades també els responsables polítics ens costa entendre, vam estar parlant de com faríem el perfil i les funcions d'un gerent amb un grup municipal que, com ha dit l'alcalde, a part de que era formar part del pacte del pressupost, amb altres es van pactar una altra sèrie de coses, de la figura del gerent. Prèviament s'havia acordat aquestes incorporacions, el regidor de Recursos Humans en el seu dia, Eduard Carrillo, va enviar un mail a tots els portaveus dels grups municipals per ordres del senyor Batlle amb les funcions i el perfil que s'havia pactat amb un grup polític en concret. Jo vaig estar mirant, miro fins molt tard al mòbil sempre, i vaig estar mirant les reaccions dels grups o les aportacions del grup. No em va arribar cap. Vull dir, a vegades no podem... Jo crec que fer una comissió per parlar d'un gerent quan hem estat parlant del perfil i les funcions, no sé què més hem de parlar. Hem de parlar de fer les bases, fer-les públiques, que, perdoni, senyor Batlle, abans s'han dit que això ho hem portat amb secret i amagat i les bases són públiques, el que hi ha hagut és discrepàncies de criteri entorn unes bases. Punto. Però és que fa un any que volíem tenir el gerent i em sembla que vam coincidir la majoria de grups municipals en un programa electoral on molts de nosaltres portàvem la figura de directius públics en el programa electoral. Si això és donar compliment al programa electoral, què deu pensar la gent? Aquests partits que volien el gerent, perquè fa un any que estem amb el tema del gerent i els directors d'àrea i clam al cel. per últim i acabar, en altres èpoques s'escollien 11 gerents petits i 11 directors d'àrees petits i no passaven per enlloc, i a part eren comissaris polítics. Ara no, ara ho hem pactat tot, ho hem parlat tot, hem modificat el ROM i encara no el tenim. Per tant, com volien que nosaltres demoréssim més les bases? Vostè, el senyor Moliner, ens va dir, no va voler que això es demorés més. Doncs esclar que no, perquè si ho haguéssim hagut d'avançar més, haguéssim esperat el ple del juliol, haguéssim trobat alguna altra coseta, el ple de setembre, i escolti, i aquí no arriben els directius públics de lliure, de pública concurrència que tots havíem demanat. Vull dir, jo li accepto que potser hauríem d'haver tingut més comunicació amb els altres grups, però fa un any que parlem d'això, i el mail i la comunicació escrita existeix i no em va contestar ningú, només vostè, i ho vam parlar amb vostè, i això està incorporat a les bases del gerent. Dit d'una manera o d'una altra, totes les seves aportacions van quedar incloses, el tema de la llengua, el tema de la carrera en qüestió, el tema de l'experiència, van quedar incloses a les bases gerencials. Per tant, jo crec que el compromís en aquest punt ha quedat més que cobert. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Moliner. Per continuar contestant els representants de la CUP que comentaven com s'ha elaborat l'organigrama o que no estaven d'acord amb l'organigrama, bé, això és cert, l'organigrama és una potestat, evidentment, la part política de fer-la políticament a cada mandat, però aquí sí que és veritat que hi ha una transcendència més gran, perquè la idea, quan es va impulsar implantar una gerència i unes direccions, és que això vagi més enllà del mandat, pugui quedar com una estructura que funcioni i que ajudi precisament a l'eficiència i l'eficàcia d'aquest ajuntament, que moltes vegades ens trobem amb els nostres debats quan anem parlant políticament, que moltes vegades doncs, l'ajuntament no és prou eficient, no és prou eficaç i necessita una millor organització, i creiem que això hi pot contribuir. Sobre l'estat actual, ara els explicaré, contesto però primer al senyor Ricard Vicente les qüestions que ha plantejat. Aviam, vostè plantejava ara, clar, diu, vista la reacció del Batlle en aquest moment, perdoni, però quan algú insinua que el secretari no està complint el seu deure, en sessió de ple, quan venen a dir que l'alcalde és un xanxullero, no em puc quedar impassiu, ho sento. I és normal que reaccioni així, ho tornaria a fer, Ho tornaria a fer. M'ha semblat greu, i per tant és lògic que reaccioni d'aquesta manera i m'enfadi. Dit això, no s'ha fet res d'amagat amb això. L'oposició, quan hi ha un moment que diu això no ho elevem a ple, és perquè políticament hagi canviat d'opinió els grups que estaven a favor, sinó perquè hi ha un informe suspensiu de la intervenció general que doncs l'oposició en aquell moment considera que és prou important com per no elevar-ho. I es produeix en aquell moment, I és en aquell moment quan allò que nosaltres enteníem que era un procés normal fins aleshores, diem això ja no es pot parar més, ja no pot tenir més obstacles, fa un any que ho estem fent, ho ha dit molt bé el senyor Moliner, fa un any que hem reformat el ROM per poder-ho fer, en el debat del pressupost de la plantilla de RLT es va parlar de com havien de ser aquests càrrecs directius, quines competències havien de tenir, quines funcions, quins sous havien de tenir, etc. Tot això es va recollir, en vam parlar molt, durant mesos i mesos, I en aquell moment, quan hi ha un obstacle més, és quan diem, escolta, si a més el Departament de Governació ens diu que això és una competència a l'hora de convocar les bases, que és de l'alcaldia, doncs vinga, fem-ho per decret d'alcaldia. I què fem? Agafar tot l'expedient que anava ple i posar-lo per decret d'alcaldia. No canviem res. Tot el que s'havia parlat fins aleshores i s'havia anat aprovant, ho passem a decret d'alcaldia en lloc de dictamen de ple. I per tant, no ha variat res, no hi ha hagut cap qüestió estranya aprofitant això i canviant textos, no és aquest l'escenari. I el tema de si és poc o molt es mèrit un concurs de mèrits o entrevista, bé, això és una qüestió que probablement, doncs, punts de vista diferents, probablement mai es posarien d'acord, allò uns preferirien que hagués sigut un concurs d'oposició, una oposició, però hem de pensar que no estem parlant de personal laboral ni de personal funcionari, estem parlant de personal d'alta direcció, que tenen una contractació d'alta direcció diferent a tot l'àmbit del funcionari. Estat de la situació actual. La, la convocatòria de la gerència ja ha acabat i s'han presentat, ara els dic, s'han presentat 21 persones, de les quals 6 han estat admeses en la llista d'admesos provisionals i 15 no han estat admesos en la llista, han estat exclosos. Ara hi ha un període d'al·legacions, que em sembla que finalitzava ara, de seguida, mitjançant el qual les persones que han quedat excloses poden al·legar i, si és el cas, corregir doncs, si els hi ha faltat alguna qüestió en el currículum, alguna documentació, o el que sigui. Això és el cas de la gerència. En el cas de la Direcció de Serveis de les Persones, Organització i Govern Obert, s'han presentat 24 persones, de les quals 11 han estat admeses i 13 excloses. I també es farà el mateix procediment. I en el cas de les altres dues direccions, la Direcció de Promoció i Territori i la Direcció d'Alcaldia, que ja saben vostès que és de promoció interna pels treballadors de la casa, en el cas de la Direcció d'Alcaldia, a dia d'avui, perquè encara no ha acabat el termini, que em sembla que acaba demà, el secretari, demà, el passat demà, s'ha presentat una persona, treballador o treballadora d'aquest Ajuntament, i en el cas de la Promoció i Territori s'han presentat dues persones, treballadors, treballadores d'aquest Ajuntament. Així està, procediment que vindrà, el mateix en aquest cas, s'haurà de fer la llista, perdó, es publicarà quan estigui la llista de mesos exclosos, es donarà termini d'al·legacions, que no sé si són 10 dies o 15 dies, 10 dies, perquè puguin esmenar si consideren alguna qüestió, i quan acabi això, el tribunal es convocarà per fer el procediment que vostès han comentat, concurs de mèrits i les entrevistes, etcètera. És el procediment que esperem que es vagi fent doncs, a partir d'aquesta setmana i doncs a nosaltres ens agradaria el més ràpid possible per poder fer la contractació, el més ràpid possible, però evidentment té un procés que el tribunal pot canviar. Qüestions com els objectius que comentava vostè doncs són qüestions que podem veure reflexades en el contracte, en el contracte d'alta direcció que es farà. Fem un següent torn de paraules. Endavant, senyor Rodríguez.
Bé, gràcies, senyor Batlle, per al·lusions. Jo no li he dit xanxullero en cap moment, No sé si podem comprovar l'acte, però jo no recordo, no sé si algú d'aquest ple ho recorda. No li he dit això. Crec que sí que les entrevistes són criteris subjectius, ho són. I de 15 punts, 10 punts és una entrevista, doncs, evidentment, hi ha una interpretació personal de qui fa l'entrevista respecte a l'entrevistat. Suposo que en això estarà amb mi. És un criteri subjectiu, per tant, objectivitat no gaire, només una tercera part. En relació a treure les coses de context, jo crec que sí. Jo crec que en aquest punt han tret les coses de context per intentar desviar l'atenció. Parlem de la gerència, parlem de les bases, parlem del debat polític i deixem-nos de si he dit, has dit o has deixat de dir. Perquè si vostè intenta dir que hi ha una implicació directa de dir o esmenar o no sé, estan equivocats. Crec que des de fora, tal com s'ha portat tot, des de la comissió, des de les negociacions, des del decret, des del dia del ple de les meses de les votacions de les eleccions generals, home, jo crec que des de fora el sentiment o la percepció és una mica estranya. Aquí passa alguna cosa. És un sentiment. I suposo que és de la majoria de responsables de l'oposició. Per tant, crec que és una qüestió de debat polític i no volem sortir d'aquí. L'objecte és aquest, només el debat polític. Per tant, crec que sí, que ha de ser una figura de consens i que hi ha hagut una manca de diàleg i els criteris que s'utilitzen, i ho dic amb tots els respectes, creiem que és un criteri totalment subjectiu. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Més intervencions? Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Segurament no... Sí, senyor Moliner. Segurament no ens posem d'acord, perquè vostès diran que hi ha hagut participació, hi ha hagut entesa, nosaltres direm que les coses no s'han fet ben fetes. I les coses poden fer ben fetes o mal fetes. I deixem que des de la responsabilitat que tenim en aquest grup doncs li diguem quan creiem que les coses no estan ben fetes. Que hagués de passar per ple, si això hagués passat per ple i s'hagués treballat en el seu moment per aprovar-ho, si no hagués estat competència d'alcalde, si és que ho és, també m'agradaria saber
com ha acabat tot el tema de l'obertura d'expedient a la interventora o no, no n'hem sabut res més. Si acaba sent competència de l'alcaldia, si s'hagués treballat amb un ple, s'hagués pogut parlar de tot això, d'ara, no amb misses dites, sinó en el seu moment, i això no s'ha pogut fer. I vostès durant moltes vegades han dit que, oberts a la participació, tot es farà entre tots, juntes de portaveus, i després la realitat és una altra. M'ho ha d'acceptar, li agradarà o no, però m'ho ha d'acceptar. Per tant, a hores d'ara que haguem de demanar a l'oposició que aquests punts es portin i a veure com acabarà tot plegat, doncs home, com comentava el senyor Rodríguez, aquesta sensació de que les coses no s'han fet prou bé i és evident. Tant de bo acabi bé, perquè la voluntat d'aquest grup també és que hi hagi un personal directiu capacitat i que estigui a l'alçada i que pugui controlar i redreçar moltes de les situacions que hi ha en aquesta administració que tots coneixem, però que les coses no s'han fet bé i que no calia haver portat a comissió informativa, que us recordo que va entrar per urgència aquests dictàmens, no vam tenir el temps necessari. Tot va anar molt ràpid, senyor Moliner, m'ho ha de reconèixer, molt ràpid, en poc temps per nosaltres. Intervenció dient que era suspensiu. Expliquem les coses. I aleshores, perquè és molt més fàcil quan s'explica tot i sabré les dificultats que hi ha per arribar a acords, que quan es diu que sembla que tot hagi tingut un transcurs natural. No, aquest procediment no ha estat un transcurs natural. No sé com acabarà, però natural no ha estat. I per tant, amb una importància com aquest punt que té, ja no em repeteixo més, creia que valdria la pena haver-ho fet d'una altra manera. I us diré que amb tots els respectes, crec que s'ha perdut una oportunitat per arribar a alguns acords entre tot el plenari que molt probablement hi haguéssim arribat. Gràcies.
Moltes gràcies. Sí, senyor Moliner, i després contestarem al senyor Rodríguez.
Sí, gràcies, senyor Valla. Jo crec que tenen molta sort amb nosaltres, eh? No, també els hi dic, perquè no, quan jo dic que canviem un moment des del govern fa 5 mesos amb una proposta de funcions i de perfil, que treballem en un grup i ningú contesta, home, jo no sé, jo vaig aprendre el primer any d'estar aquí que si l'alcalde havia d'esperar que l'alcalde em digués les coses per fer-les, malament anava, doncs jo els dic el mateix a vostès, és a dir, tenim noves tecnologies i trucar-me, saben que a més amb la trucada, no, amb la trucada disfrutarem perquè parlarem de moltes altres coses, perquè ja em coneixeu el caràcter que tinc, però preguntin també pel gerent, perquè aquí tenim molta feina. És a dir, vostès no tenen responsabilitat de govern, jo els demano també que truquin o que enviïn un mail i em diguin, escolti, com està el tema del gerent, no, també? És a dir, com l'aneu treballant, com l'aneu, però com una dinàmica informal i normal entre companys de consistori, no, que al fi i al cap som els 20 que hem volgut assumir responsabilitats. Per tant, jo crec que una mica d'empatia en la busca de solucions i de resposta també és molt important. Jo ja els he explicat el procés i crec que no he enganyat. I he reconegut que amb la resta de grups ha faltat potser un pèl de comunicació, però la comunicació és una cosa que hi entén més gent que nosaltres, però és recíproca. És a dir, vostès també poden tenir la iniciativa de comunicar-se amb nosaltres i no esperar que els convoquem per parlar de les coses. És a dir, jo vaig pactar un perfil i unes funcions amb un grup que es va interessar per la figura gerencial des del primer dia i la vaig traslladar a la resta de grups. És clar que potser em va fallar això de fer una reunió, una comissió, que aquí ens agrada molt, que demanem comissions per tot, per tractar el tema de la figura gerencial. Dit això, hi ha altres ajuntaments més petits o més grans que tenen 12 càrrecs de confiança i 43 gerents petits, això el de la gran ciutat, i em sembla que no han demanat pactar el perfil amb ningú. Per tant, nosaltres aquí vam fer començar les coses diferents, a petició també de com va demanar un partit en concret, en aquest cas, en la modificació del reglament, la candidatura a la Unitat Popular, i ho vam anar a fer el millor que ho hem fet. Però no em diguin, no accepto que amb aquests tipus de càrrecs directius i eventuals la majoria d'ajuntaments fan moltes altres coses governats pels seus partits, per tots els que estan aquí. Aquí fem un procés per triar un gerent i un director d'àrea extern i, escolti, fa un any que estem fent aquest procés. Per tant, jo políticament els dic, accepto l'error de que potser ho hauríem d'haver tractat diferent, però no ens doni lliçons de moralitat amb aquest tema perquè ho hem complert tot. Ara, si volien que ho parléssim tot des del primer dia i triéssim tots els perfils i no ho fes un tribunal, que ara l'alcalde li demano que recordi qui són els membres del tribunal perquè no hi hagi cap ombra de dubte de que hi ha responsables polítics, perquè com no ho han tractat ben i transparent sembla que aquí ho estiguem fet tot malament. Per tant,
els hi dic això, no? I per últim, i és molt important això, és molt important. Si haguéssim esperat el ple de juliol o del setembre, els hi asseguro jo, que amb la dinàmica de la burocràcia municipal no tenim gerent fins al mes de febrer o març. No el tenim, ni director d'àrea. Per tant, no, i burocràcia normal, no el tenim. I per tant, jo crec que també sigueu conscients que ens vam presentar amb un pla de mandat on a nivell d'organització per nosaltres aquestes figures eren importants, perquè portem molts anys arrossegant algunes mancances organitzatives que tots heu detectat quan heu governat, ara no girem el cap, que tots hem detectat i tots ho heu intentat arreglar d'alguna manera. Per tant, doncs aquest govern porta un any i mig intentant posar aquestes quatre peces per intentar ajudar la dinàmica organitzativa d'aquest ajuntament i de moment encara no els tenim. I ja fa un any i escaig que governem. Per tant, jo també crec que això és important que vostès en siguin consciència, perquè viure amb aquesta permanent sensació de bloqueig doncs tampoc m'agrada, perquè la posició digui és que, clar, un any i mig per ficar un gerent. Jo no sé quan va trigar la senyora Colau en ficar els 72 càrrecs de confiança que té, jo crec que va trigar un mes. Però vull dir, ho comento també perquè aquesta gent també tenen càrrecs directius i tenen capacitat de dir, nosaltres portem un any i mig potser per fer-ho bé i aquí tenim el debat de les bases, no? Per tant, jo crec que és important. I una última cosa, senyor Valla, el tema de criteris. Hi havia moltes propostes de bases, també. Si voleu, els hi vaig dir a la comissió que podem començar a parlar. Nosaltres donem importància a l'entrevista perquè ens diuen el Departament de Recursos Humans, però altres donaven importància doncs, a haver estat secretari o intervenció d'un ajuntament amb un 50%, altres en el departament de cap departament d'Hisenda amb un 60%, altres, vull dir, que aquí hi ha propostes de tot. Per tant, això els hi diu que al fer unes bases tenen i gaudeixen de molta flexibilitat. Tenen i gaudeixen de flexibilitat, per això se'ls diu bases, no? I vull deixar-ho clar perquè no amb aquestes coses, no sé, portem un any de molt debat i ho hem intentat fer el millor possible. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Sobre que comentava el senyor Carvicente, si és o no és competència del Valle, és competència del Valle. Rotund. Rotund. Ho diu la llei i està avalat pels informes legals dels juristes de la casa i del Departament de Governació. Segon, per què es fa, si aneu ràpid, aneu ràpid. De vegades ens demaneu rapidesa per demanar les coses i amb algunes volem que es vagi lentint. Bueno, nosaltres tenim clar que això és una aposta, que és una aposta bona, que pot ser bo per l'organització, està al pla de mandat, legalment ho podem fer, està aprovat el ROM, està aprovat el pressupost, està aprovada la plantilla del ROET, per tant, actuem en conseqüència i ho tirem endavant. Simplement és per això. Llavors, el debat polític l'hem tingut molt, però precisament les intervencions que he sentit, i precisament les de Cebes, del senyor Rodríguez, no eren totes polítiques. Era molt que si una intervenció general diu no sé què, que si el cobrar per objectius, que és una qüestió tècnica del contracte, que si el reglament que falta, és a dir, no parlàvem de política, parlàvem de qüestions tècniques. Per tant, ja ens va bé que tinguem el debat polític, però el debat polític el vam tenir quan vam reformar el ROM, que és quan diem, fa falta o no fa falta una figura gerencial? Apostem per aquest model de gestió de l'Ajuntament i és quan reformem el ROM. El debat polític va ser aquí. Sobre el tribunal, que quedi clar, no hi ha cap polític al tribunal. Ningú, cap. Qui són al tribunal? President, el secretari de l'Ajuntament, suplent de la presidència, un TAC, és a dir, un tècnic de l'administració general, és a dir, un advocat de l'Ajuntament. Vocals, n'hi ha dos, i dos suplents. Un directiu públic professional de l'administració pública local, designat per l'alcaldia. I li hem demanat, perquè no diguin que l'alcalde l'ha posat a dit, a la Diputació de Barcelona. Sabem que la Diputació és un organisme que ens assessora en moltes qüestions i li hem demanat que designin un directiu professional. El suplent, igual. Titular, segon titular vocal, un representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. L'enviaran un representant. Suplent, un representant també de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. El designaran també l'escola. Secretari, o secretaria del tribunal. Assumpta Badia, que és una advocada de l'Ajuntament. I suplent, en el cas que la senyora Assumpta Badia no hi pogués ser, Lourdes Abelló, que també és una advocada de l'Ajuntament. No hi ha cap polític, i ho torno a dir per si no queda clar, no hi ha cap instrucció política, cap ni una, que quedi clar. I el procediment seguirà el seu procés aquests dies, en el marc de Quentin. Darrer torn d'intervencions. Senyor Rodríguez.
Li pregunto directament, considera que una entrevista personal no és un criteri subjectiu?
Si és un criteri subjectiu, haurà de dir-ho el tribunal. I evidentment serà subjectiu dels membres del tribunal que són professionals, com vostè acaba de sentir. Tots ells, no polítics. Són professionals. Alguna qüestió més? No? Doncs passem al consegüent de l'ordre.
Així va acabar el debat perquè, ho recordem, no es votava. Eren dos donar comptes que d'alguna manera havien de servir per allò que l'oposició havia demanat en el seu moment arran del debat que hi va haver abans del ple municipal de les botigues del dilluns 30 de maig, quan es va posar sobre la taula precisament si les bases havien de passar-se per ple o no a partir del criteri de la intervenció i després tot el debat, que saben que el dia 30 de maig va passar això, l'1 de juny hi havia aquell popularíssim ple que havia de decidir els membres de les meses electorals de les eleccions, i de cop i volta, patapam, va aparèixer l'expedient a la interventora en una intervenció de l'alcalde. Vaja, aquell ple que alguns van conèixer el que passaria abans del que passés perquè algú li va dir a algú que passaria. I així ens vam quedar. Doncs tot això és aigua, bé, passada, però com deia Pla, o deien que deia Pla, el passat ho explica tot, el futur no explica res. Doncs d'aquest passat vivim ara aquest debat, que com els dèiem d'alguna forma o altra també s'ha de desbloquejar, agafant-nos a les paraules del regidor Moliner, que deia, com seguim així, no hi haurà gerent en tota la legislatura. Bé, van passar més coses. No és el punt més important de l'ordre del dia d'ahir, però el ple va aprovar per unanimitat que l'any que ve siguin declarats dies festius locals Sant Bartomeu i Santa Tecla. Està a l'ordre del dia, saben que això va així, com a Berga posen a l'ordre del dia que s'ha de celebrar la Patum per Corpus. Doncs els dies festius locals per l'any que ve, Sant Bartomeu i Santa Tecla. Es va aprovar per unanimitat. I després, una qüestió que va ser retirada de l'ordre del dia i que propiciarà molt probablement un debat sobre el model de la policia local de Sitges més enllà d'una situació de manca d'efectius evident. Per un costat hi ha una negociació que l'Ajuntament vol tenir amb el Ministeri perquè hi ha unes dificultats evidentíssimes de poder contractar nou personal en l'àmbit de la policia, i en canvi hi ha una consciència col·lectiva per part de tots els grups presents a l'Ajuntament que fa falta, que és necessari, incrementar la plantilla de la policia local. Es va parlar d'això, però a la vegada també es va parlar del debat sobre el model de policia. En alguns moments, i en aquest cas, si no recordem malament, una intervenció de Carme Gasulla de Sitges en Positiu sobre el servei de la policia, sobre la qualitat del servei, en definitiva, sobre el model de policia que li convé a Sitges. A partir d'aquesta situació actual, d'un ajuntament lligat de peus i mans i que no pot ara decidir sobre aquest increment de nombre d'efectius a la policia, queda pendent aquesta negociació amb el Ministeri, i aquest punt es va retirar de l'ordre del dia, la sol·licitud d'autorització al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la reposició del 100% dels efectius de la policia local. Això portarà implícit, com els dèiem, un debat polític sobre un model de la nostra policia. Avançant, no escoltaran el debat, o poden també escoltar a través del nostre web amb el ple íntegre, però ahir també es va parlar dels comptes de turisme de Sitges i, sobretot, de la, ja és definitiu, des d'ahir és oficialment definitiva, la dissolució de l'Agència de Promoció Turística Turisme de Sitges. No us oferim el debat perquè el debat va tenir els mateixos arguments que han pogut escoltar vostès en algunes ocasions. diguem-ne que tot plegat podria tenir una conclusió, que és el prec de, dels grups polítics que es van mostrar i s'han mostrat contrari sempre a la dissolució de l'Agència de Turisme, a que des de la regidoria es pugui crear una taula de treball, i així es va comprometre la regidora Aurora Carbonell, com també ho ha dit en repetides ocasions, en què hi hagi tots els agents implicats en el món del turisme. I la regidora així ho va dir, que hi haurà més participació del sector privat i en àmbits en què no hi havia representació en la, en l'Agència de Turisme. La regidora va assenyalar, va valorar el bon paper de l'Agència de Turisme en la promoció de la vila, però també a la vegada qui més qui menys va fer referència al model de gestió de l'Agència de Turisme, a com s'havien gestionat algunes coses que eren àmpliament qüestionables. També es va fer referència a això en el debat sobre Sitges Model 21 i sobre els models de contractació. I van entrar a l'ordre del dia tres punts per ordre d'urgència. Un era relativament ben senzill, era un canvi a la RLT de l'Ajuntament de Sitges per una qüestió també de, dels treballadors de la policia. Un altre, la subvenció a la Fundació del Festival de Cinema, una subvenció que ha de permetre fer, com ho explicaríem també d'una forma relativament fàcil, fer aquella carambola que a través de la Fundació del Festival de Cinema es pagaran aquests diners que se li deuen a la Societat del Retiro pels deutes contrets a partir de l'ús del local del Saló Teatre de la Societat durant el 2015. Aquella aportació que significa, si no recordem malament, a la vora d'uns 115.000 euros i que el Retiro encara no ha rebut i que primer ha de rebre la Fundació del Festival perquè la Fundació del Festival pugui pagar el Retiro. I definitivament ahir es va desbloquejar aquesta situació, no sense abans passar per un petit però, i és una pregunta del regidor de Sitges en Positiu, Marc Macià, sobre si d'alguna manera el festival havia perdut una subvenció de 90.000 euros atorgada o que havia de venir del que és l'organisme que gestiona el que fa referència a les aportacions a festivals de cinema per part de l'Estat. Segons sembla, i així ho va dir l'alcalde, la gerència del festival, per algun motiu, no va gestionar amb prou celeritat aquesta qüestió i el festival va perdre una subvenció de 90.000 euros l'any passat. Segons sembla, es va cridar l'atenció als responsables d'aquest fet i se'ls va combinar a que d'alguna manera cal rescabalar aquesta quantitat buscant altres aportacions, però es veu que sí que definitivament el festival va perdre aquests 90.000 euros. I ahir segurament la decepció del ple, no escoltaran el debat perquè gairebé no hi va haver debat, malauradament no hi va haver debat, però és molt probable que hi hagi debat el mes de setembre, a veure si hi ha sort. El ple portava, per tom d'urgència, l'aprovació inicial del projecte, per també definir-ho en poques paraules, de la llotja de peix al Port d'Aigua Dols. Com deia l'alcalde, es porten ja tres legislatures que s'intenta salvar aquesta situació, s'intenta avançar en aquest projecte de la llotja de peix, però dificultats administratives, jurídiques o financeres han fet que quedi bloquejat. Doncs ahir hi havia una certa esperança de dir, vaja, a veure si ara definitivament s'aprova inicialment la qüestió de la llotja de peix. Però, ai las, allò que diria la dita popular de la pena a la casa del pobre, va aparèixer ahir a la tarda, el mateix dia, un informe de la intervenció general de l'Ajuntament, un informe suspensiu sobre aquest projecte d'aprovació inicial de la llotja de pescadors. Un informe que gairebé no havia tingut temps de llegir-se ni tan sols el secretari perquè havia arribat poques hores abans de la celebració del ple. D'aquí que, abans d'aprovar l'urgència del punt i, òbviament, del debat del punt, el ple, diguem-ne, posés sobre la taula i l'alcalde així li va comentar al secretari, li va demanar consell, li va demanar assessorament sobre si valia la pena aprovar l'urgència d'aquest punt i fer un debat si és que hi havia aquest informe suspensiu de la intervenció general, i el secretari va suggerir a l'alcalde que no s'aprovés l'urgència d'aquest punt de l'ordre del dia, que quedés retirat de l'ordre del dia, i ara s'intentarà al mes de setembre a veure si es pot desbloquejar la qüestió de la llotja de peix del Port d'Aigua Dols. Lluís Mercè va fer referència, com hem fet també referència algunes vegades, als mòduls, o al mòdul, que ha d'utilitzar la confraria de pescadors per això, per vendre el peix o el port de Badols, un mòdul que segons sembla està en un solar de l'empresa Montbus a les Roquetes, mort de fàstic. Dic així, mort de fàstic, perquè es veu que s'està podrint, que és de fusta, bé, en fi, que potser quan sigui l'hora, però en qualsevol cas, diguem-ne, vam tenir, i ens sembla que tots els presents, inclosos els regidors, una certa esperança de tirar endavant això, i després les cares eren francament de decepció davant el fet. Anem cap a les mocions, i sens dubte la moció de la nit és la que escoltaran a continuació. Aquest debat sobre la millora de l'atenció sanitària al Garraf. Primer es va aprovar la moció de suport al Correllengua 2016 que presentava la CUP i també a través de la CUP es va exposar la moció per a la millora de l'atenció sanitària a la comarca presentada per Iaio Flautes del Garraf i la Marea Pensionista del Garraf. Una moció que, com poden vostès suposar, demana, en aquest cas, l'obertura dels caps nocturns, demana en definitiva que tot torni a una certa normalitat i que, per tant, els efectes que es van viure arran de les retallades puguin ser rescabalats d'alguna manera. Excepcionalment, perquè l'alcalde així també ho va destacar i no havia succeït en anteriors ocasions, durant el debat d'aquesta moció es va permetre la intervenció de les representants, de les portaveus, de Iaio Flautes Garraf, del Marea Pensionista, en definitiva, perquè diguessin la seva enmig del debat entre els diferents portaveus polítics de l'Ajuntament. Al final, la moció es va votar per 19 vots a favor i només l'abstenció del Partit Popular. Hi havia, però, un grau de satisfacció important, aquesta moció que ha estat debatuda en diferents ajuntaments també de la comarca, amb molts d'ells, amb un resultat, si no per unanimitat, amb un resultat àmpliament favorable. És un debat que dura a la vora de 25 minuts, però ens sembla prou interessant sobre allò, el model de la sanitat pública, fins on pot arribar, què ha passat durant tots aquests anys, què s'espera de cara al futur i fins a quin punt les institucions poden apretar-se a elles mateixes perquè tot torni a una certa normalitat i a un model de qualitat que és el que tothom preveu. Darrere de tot això, si les farmàcies de guàrdia poden obrir, no poden obrir, com es pot desbloquejar aquesta situació, les converses que hi ha hagut i que poden haver en el futur. En definitiva, la moció que, com els dèiem, exposava, i en aquest cas, Pol Vigó, regidor de la CUP.
La següent de les mocions és la moció que també presenta la CUP per la millora de l'atenció sanitària a la comarca, presentada en aquest cas per Iaio Flautes Garraf i Marca Pensionista del Garraf. Per defensar la moció, té la paraula el senyor Pol Vigo.
A veure si... Sí. Bé, la moció que avui defensem és una moció treballada i presentada per Iaio Flautes Garraf i Marea Pensionista del Garraf. Ens hagués agradat, tal com vam demanar, que fossin ells mateixos els que defensessin la moció, ja que són presents al ple. Això no ha estat possible al final, tot i que hi havia intenció, i per això la defensem des de la CUP i la compartim plenament. De la mateixa manera, els grups entendran que no estigui a les nostres mans modificar el redactat de la moció sense l'aprovació dels seus autors. Dit això, aquesta moció sorgeix directament de la societat civil organitzada en defensa d'una sanitat pública, universal i de qualitat a Catalunya i a la comarca. Iaio Flautes i Marea Pensionista del Garraf porten setmanes immersos en la campanya Divendres Blancs, amb la qual s'han recollit 1.700 signatures i moltes reclamacions presentades o pendents de presentar-se al síndic de Greuges de Catalunya. Els dos col·lectius, alhora, han volgut involucrar els diferents municipis de la zona sanitària del Garraf, presentant aquesta mateixa moció als ajuntaments de Cubelles i Vilanova, on ja han estat aprovades per unanimitat, Ribes, Olivella, Canyelles, Cunit i Sitges, traçant una unitat d'acció clara i esperem decidida. No entrarem a analitzar al detall la situació sanitària a Catalunya i al Garraf. Retallades, externalitzacions, tancament de serveis són alguns conceptes que ens són massa familiars dins del sistema sanitari català i que, si ens fixem en el programa d'estabilitat 2016-2019 que el govern central va presentar a Brussel·les, sembla que no ens traurem de sobre en els propers anys. És per això que cal revertir la situació dotant a la sanitat pública dels recursos necessaris, reduint les empreses privades dins l'esfera pública, aturant les retallades de personal i serveis i posant fre a la incentivització de la contractació de pòlisses i mútues privades. Tot i això, volem ser realistes i proposar solucions que amb bona voluntat es poden dur a terme immediatament o a curt termini, i per això proposem els següents acords. Reobertura dels caps de guàrdia a les 24 hores de la comarca, que permetin resoldre les consultes menys greus i així descongestionar les urgències de Sant Antoni i els Camils. Aquests caps de guàrdia haurien de tenir una distribució raonable per la comarca. La mesura, a més de donar un servei imprescindible, impulsaria l'obertura de farmàcies de guàrdia a les poblacions. 2. Fixar una parada als Camils del transport nocturn Barcelona-Vilanova-Barcelona per afavorir el desplaçament d'usuaris i acompanyants. 3. Ampliar progressivament els serveis sanitaris que s'han retallat, horaris de quiròfans, especialistes, personal sanitari, etc. Tot i que aquestes mesures podrien implicar un augment de pressupost, podrien ser ateses sense modificar el pressupost global si es canviessin algunes prioritats. 4. Instar la Generalitat de Catalunya a potenciar i fer créixer l'aportació a la sanitat pública i anar reduint alhora la intervenció de la privada. Entenem que els ens privats són un servei al públic però no un servei públic i que per definició tenen afany de lucre. Comunicar aquests acords al Consorci Sanitari del Garraf, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. Dit això, aprofito per anunciar als grups que són aquí representants de tant de Iaio Flautes Garraf com de Marea Pensionista al Garraf, i si tenen algun dubte els hi poden preguntar directament.
Moltes gràcies, senyor Colbigó. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Llombard.
Gràcies, senyor Batià. Nosaltres estem d'acord en pràcticament tota la totalitat d'aquesta moció, excepte en el punt 4. Nosaltres pensem que la implantació del sistema privat no és una implantació negativa, és complementària, i per tant instar a la Generalitat de Catalunya a potenciar l'aportació a la sanitat pública és un tema que estem totalment d'acord i que dona el recolzament, però nosaltres no entenem que el govern no està en aquest cas dañando los servicios públicos en beneficio premeditado de la sanidad privada. Nosotros no interpretamos que ningún gobierno, porque en este caso, aparte que sería un delito, no tenemos indicativos objetivos de que esto esté ocurriendo. Sí entendemos que desde parte del gobierno de España y de la propia Generalitat de Cataluña se necesitan grandes mejoras en el ámbito de la sanidad, y en este ámbito todavía los grupos políticos no están totalmente de acuerdo en cómo afrontarlo. Por tanto, esperemos que en esta próxima legislatura se consiga un consenso. Sí es verdad que el punto 4, como decía antes, es un punto en el que discrepamos, puesto que entendemos que el servicio privado de la sanidad debería todavía mantenerse, y no en prejuicio del mismo, como se insta aquí a la Generalitat en el punto 4, haciendo crecer la aportación a la sanidad pública para así deteriorar el potencial servicio privado al cual todo el mundo debería tener acceso también si así lo requiriese. Por tanto, nosotros, si no hay ningún cambio en este sentido, nos abstendremos, pero que quede constancia que la misma moción en otra perspectiva fue presentado por el Grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, y quiero recordarles a los miembros que están hoy aquí en el consistorio que, según me consta, todos le dieron el soporte y el apoyo en su momento, y esto no fue hace más que un mes. Muchas gracias.
Gracias, señor Llombart. Intentem, si podeu, ser breus a les intervencions perquè ens acostem ja a la franja propera a la mitjanit. Per tant, pensant que en 11:15. Perdó, són 11:02. Bueno, però he fet bé d'avisar. Perdó. Senyor Llombart, senyor Lluís, no? Mauritzó, no? No havíeu demanat la paraula, oi? Senyor Manuel Rodríguez i després senyora Carme Júlia.
Gràcies, senyor Batlle. Des de Ciutadans defensem una sanitat pública, universal i de qualitat. motiu pel qual serem partidaris sempre a millorar-los i potenciar-los. En aquesta moció es contempla la reobertura dels CAPs i el retorn progressiu dels serveis reduïts o eliminats deguts a les retallades. La nostra idea és potenciar aquest servei. Portar a terme aquests acords no impliquen grans despeses com s'argumenta de vegades per part del poder polític de torn. Considerem que la sanitat ha de ser un dels eixos de la societat i un dels últims serveis en patir una retallada en casos de polítiques d'austeritat. Per tant, compartim els punts de l'acord exposat. Així mateix, cal recordar que el dia 7 de juliol d'aquest mes es va aprovar la proposta de resolució presentada pel nostre grup de Ciutadans a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per la reobertura del servei d'urgències nocturna del CAP de Sitges i l'ambulatori de Garraf a les mateixes condicions que abans de l'any 2011. La proposta va sortir des d'aquí al Parlament i va ser aprovada pels grups de Ciutadans, el Partit Socialista, Catalunya Sí que es Pot, el Partit Popular i la CUP, amb l'abstenció de Junts pel Sí, Convergència i Unió i Esquerra. Així mateix cal dir que la mateixa Comissió de Salut es va debatre una proposta també similar d'un altre municipi i es va explicar que fins a 56 municipis de tota Catalunya estan portant propostes molt similars en aquest CAP i per tant necessiten una planificació concreta per part de la Generalitat. És a dir, encara que nosaltres tirem endavant i ho portem al Parlament de Catalunya, ara ja només és una qüestió de voluntat política per part del govern de la Generalitat. Per tant, com són les mateixes cicles polítiques d'aquí de Sitges, demanem instar el govern de la Generalitat a fer complir aquesta resolució del Parlament de Catalunya i concretament l'aprovació per part de la Comissió de Salut. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rodríguez. Senyora Carme Gasulla, teniu la paraula.
Sí, la moció proposada per la CUP, feta pels Iaio Flautes Garraf i la Marea Pensionista Garraf, comptarà, com no pot ser d'una altra manera, amb el nostre suport incondicional. Malauradament, en els darrers anys, l'activisme en diversos àmbits socials, particularment en temes de salut i d'educació, pren força i sentit veient la situació en la qual es troben molts dels nostres serveis públics, especialment a la nostra comarca. De res ens val l'argument de la crisi econòmica quan des del govern de la Generalitat, primer amb el senyor Boi Ruiz i després amb el conseller Comín, disminueix un 73% la inversió en sanitat pública i en canvi augmenta un 120% a la privada. Aquest és el model triat políticament des del govern de Convergència primer i després Junts pel Sí. Vull recordar que va ser precisament Esquerra Republicana qui va salvar d'una reprovació al Parlament el conseller Ruiz. Els donaré un exemple frapant de com estem davant del que és un engany. Com bé saben, el passat 7 de juliol s'aprovava la proposta del grup Ciutadans la resolució d'obertura dels serveis d'urgència nocturns al CAP de Sitges amb els vots favorables de tots els grups parlamentaris excepte de Junts pel Sí, que es va abstenir. En quins arguments? Potser que no complim les ràtios del Pla de Salut i que per tant no es pot obrir aquest servei, tancat des del 2011, tal com diuen les esmenes de la resolució, esmenes presentades per Junts pel Sí. Els indicadors en temes de salut i d'educació es veuen cada dia a les llistes d'espera, a les urgències de Sant Camil o a Sant Antoni Abat. Aquests són els veritables indicadors. No són números, són persones, són necessitats vitals i innegociables. És que fins i tot l'alcaldessa de Vilanova, Neus Lloveras, present per cert a la Comissió de Salut del Parlament, públicament diu el següent ara fa uns mesos, amb unes declaracions a un diari. Hi havia compromisos amb l'anterior conseller de Salut i no s'han complert. Cada vegada que hi ha un canvi de conseller, tornem a començar. És urgent aquesta regularització al Garraf. Garraf està oblidat. I no ho dic jo, ho diu la mateixa alcaldessa que era present en aquella comissió el 7 de juliol. La nostra comarca pateix greus mancances en tots els àmbits, però molt especialment en aquest. Fins i tot la Neus Lloveras demana que el pla de viabilitat acceptat en l'àmbit de salut l'abril del 2015, on es comprometien des del departament a la millora de l'aportació anual de 2,7 milions d'euros adreçats a la nostra comarca, s'executi d'una vegada per totes, perquè s'ha oblidat. Es va rebre, és cert, 1 milió al setembre del 2015 i ara ja no se sap res. No són números, torno a insistir, no són ràtios, això no és una empresa privada. La voluntat política es manifesta votant a favor quan toca. I aquesta vegada tocava. Què vol dir una abstenció? En quin sentiment devia sortir l'alcaldessa diputada de Vilanova l'altre dia del Parlament, avui tenim aquí a la gent gran, en forma de marea. Però marees es podrien fer de molts serveis pediàtrics, d'especialistes, d'ambulàncies. De fet, és un autèntic tsunami. Amb la salut no val fer diners. Estem obligats a cuidar de la nostra gent, especialment d'aquells que més ho necessiten. Apostem, sí, pel dret a decidir sobre la nostra salut i el sistema sanitari català. Una urgència de veritat, aquesta sí. Els hi desitjo molta força, gràcies per la seva energia i el seu exemple, i que tant de bo estiguem tots a l'alçada del que han fet. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gasulla. Més intervencions? Senyor Mas, en nom dels grups del govern.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Primer que res, agrair, evidentment, la plataforma, Flautes Garraf, la Marea Pensionista, que ens hagin portat aquesta moció per la millora de l'atenció sanitària a la nostra comarca, que evidentment és un tema que ens preocupa i que ens ocupa. Començaré bàsicament amb la primera frase de la segon full que vostès mateixos tenen a la moció, no? Clar, els ajuntaments no tenim totes, diguéssim, tenim molt poques atribucions a l'hora de planificar el que seria la salut pública a un municipi. Nosaltres tenim unes competències limitades que les exercim, doncs jo penso que de manera bastant satisfactòria, sobretot en quant al control, l'avaluació, l'anàlisi de la qualitat sanitària d'equipaments, d'instal·lacions, a vegades també de determinades activitats que tenen lloc al nostre municipi. Fem una certa, a vegades menys del que voldríem, no?, activitat, funció de sensibilització envers doncs les associacions, just fa pocs dies amb l'Associació contra el Càncer, l'Associació LIF de Dones amb Càncer de Mama, els nostres projectes de sensibilització de la promoció dels hàbits saludables a les escoles, a la gent jove, etc, etc, etc. Una de les coses que evidentment no tenim competències és una de les que ens porta la moció aquí. En definitiva, no tenim la capacitat municipal de planificar els serveis del CAP al nostre municipi, el qual hem des d'allà fa molt de temps, perquè aquest és un fet que evidentment s'arrossega ja des del 2011. Nosaltres, de manera potser a vegades fora del focus, hem anat constantment cercant arguments, diàlegs amb l'administració pública, en aquest cas catalana, per tal de que modifiquin els indicadors de la seva planificació. El problema greu de que Sitges no té cap d'urgències és perquè el model que utilitza la Generalitat, la Conselleria, utilitza uns indicadors que pel nostre municipi no ens serveixen. Evidentment, la especificitat dels municipis d'estiu de costa com Sitges té unes particularitats que el model general no detecta, i per tant el resultat d'això és que el CAP no té servei de guàrdia. Això ho hem fet evident des del primer dia, els hem ensenyat els números, els hem ensenyat que evidentment no serveix un model general per una localitat tan específica com Sitges, i continuarem fent-ho arribar. Continuarem fent arribar la nostra queixa amb el poc poder de tenir, la moció comentant el poder de la pressió. És realment el que intentem exercir des de fa molt temps, tant a nivell, nosaltres també hem anat al síndic de greuges, com a ajuntament hem anat al síndic de greuges a que ens solucioni aquest fet. Saben que aquí Sitges es complica la situació del CAP amb la situació de les farmàcies, són dos problemes junts. Hem anat al síndic de greuges per tal d'exigir a l'administració que canvi el decret que permet a les farmàcies no obrir malgrat el CAP estigui tancat i malgrat hi hagi atenció sanitària, inclús que el CAP tanqui a través del metge de guàrdia, etc, etc. No? També actuem, i fa pocs dies vam tenir una reunió entre la plataforma i alguns farmacèutics per tal d'actuar de mediadors, intentar fer recapacitar, jo diria, els farmacèutics, per tal de que realment obrin definitivament amb un servei nocturn al municipi, hem parlat amb l'Institut Català de la Salut, amb el Departament de Salut. Dóna la casualitat que demà, justament, demà tenim una nova entrevista amb la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, que em comprometo, la senyora Margarita que està aquí, que ens hem vist diverses vegades, a fer-li arribar el resultat de la reunió de demà. I no pararem, és a dir, no pararem fins que entenguin que el model que estan aplicant no ens beneficia i no contempla la nostra especificitat. Una cosa que també tenim clara és que la salut pública ha de tenir una assistència universal, evidentment. Això implica, té una contra amb això, que això implica que ho hem de pagar entre tots, ho hem de pagar entre tots amb els nostres impostos, i per tant ha d'haver aquest equilibri ingressos-despeses que es veuen reflexats en uns pressupostos. I aquí també voldria comentar que el Batlle m'ho comentava, no?, que realment els contactes que nosaltres també hem fet a nivell parlamentari implica que han d'haver uns pressupostos. Si no hi ha uns pressupostos, difícilment podrem treure, diguéssim, aigua clara de la situació actual. Referent als acords, estic d'acord amb tot, perquè el problema és que hi ha una barreja de competències. És evidentment la racionalització de la reobertura dels CAPs a la comarca, evidentment, òbviament, en favor, només faltaria. La parada del transport als Camils també. Pensin que no és una competència d'aquest Ajuntament el transport, aquesta empresa de transport des de Barcelona. Ampliar els serveis sanitaris, evidentment, i potenciar i fer créixer l'aportació a la sanitat pública, evidentment, només faltaria. El que sí que evidentment sí que farem, i a més personalment, és el punt 5, ja que som membres del Consorci Sanitari del Garraf, del Consell Gestor, i per tant en persona farem arribar els acords d'aquesta moció a la propera reunió del Consell Gestor del Consorci Sanitari del Garraf. Finalment, hem de, entre tots, i nosaltres estem compromesos amb això, abans ho comentava el meu company, posar més raó a aquesta burocràcia que realment regula una administració pública. La burocràcia no ens ajuda, no ens ajuda en res, no ens ajuda ni als usuaris ni als que estem aquí, perquè realment hi ha moltes coses a millorar, i a vegades aquesta burocràcia teixeix una maranya tan difícil de gestionar que no en podem sortir a vegades. Tanmateix voldria dir que s'ha comentat allò de la moció que va presentar Ciutadans, la resolució 238/11 del Parlament de Catalunya del dia 7 de juliol, jo penso que obre una certa llum en tot aquest procés. Malgrat, com he dit, s'ha comentat aquí, l'abstenció del grup de Junts pel Sí no deixa de ser, diguéssim, una quasi una lògica aplastant el fet de que no hi ha recursos en forma de pressupost per tal d'aprovar una cosa que es presentés. Per tant, anem pas a pas. Jo penso que diguéssim, la via està en el camí, i es tracta de continuar insistint, tant vostès, la societat civil, com nosaltres, des dels petits nivells d'administració, a veure si realment acaba de tombar-se la truita i reobrir una situació totalment anòmala que ens trobem aquí al municipi de Sitges. Gràcies a vosaltres.
Gràcies, senyor Mas. Seguim amb les intervencions. El grup proposant, teniu la paraula.
Bé, com he dit al principi, no ens veiem amb cor d'acceptar cap mena de modificació que se'ns plantegi al redactat. Se'ns ha, ho ha plantejat el grup del Partit Popular. Se'ns demana des de les dues entitats proposants a poder respondre a les preguntes i les consideracions que s'han fet. Per tant, si no hi ha inconvenient, demanaríem que se'ls donés la paraula.
Aquí els portaveus haurien de dir si volen que es faci, és a dir, el reglament no permet aquestes intervencions, però fins al final de tot, si els portaveus estan d'acord en fer una excepció, donat que el grup proposant és una entitat que està present aquí, en aquest moment
es podria fer una excepció per aquest cas, perquè el grup proposant està aquí. Si no, hauríem d'esperar al final, com diu el reglament del ple. Els portaveus tenen la paraula, en aquest sentit. Si volen que es faci ara o al final. Els portaveus, hi ha algun inconvenient perquè ho facin ara? Portaveus, hi ha algun inconvenient? No? Doncs el problema que tenim és que hauríem de fer arribar un micròfon. Tenim un micròfon, sisplau, perquè es pugui escoltar bé. Insisteixo que és una excepció perquè hi ha el grup de la societat civil que ho ha proposat a través d'un grup municipal. Si no, habitualment el torn del públic és quan és. No, gràcies.
Hola, em dic Mercè i soc de representant de Iaio Flautes Garrà. A veure, volia comentar el que deia vostè del sistema privat. Aquella noia ha dit molt bé que la sanitat pública avui en dia està subvencionada, es gasta un 73% per la pública i un 120% per la privada. Un sistema privat és un servei pel públic, no és un servei públic. I ningú es munta un xiringuito per perdre diners. Llavors, vull dir, el concepte de mútues i tot això són serveis pel públic, no són serveis públics. I el concepte és completament diferent. I aleshores, una altra cosa, que som conscients de que l'Ajuntament no té atribucions de sanitat, de transport i de moltes altres coses, però sí que té l'atribució i l'obligació i la responsabilitat de vetllar pel benestar dels ciutadans, tocar les portes que siguin, buscar-se la vida com siguin perquè els ciutadans tinguin una vida millor, i aquesta sí que és una atribució i una obligació que teniu els representants polítics amb els nostres vots. Només volia dir això. Vale? Gràcies.
Gràcies, Mercè. Hi ha alguna per part de... Disculpes, que jo abans he dit marca pensionista del Garraf i volia dir Marea, que ho tenia amb una lletra equivocada escrit. Hi ha algú de Marea i pensionista que vulgui intervenir?
Sí, jo volia intervenir.
Demani el micro, sisplau.
Sí, no necessito micro.
No, sí que el necessita. Sap per què el necessita?
No ho sé.
Perquè quedi constància.
Val.
I perquè els mitjans de comunicació també ho puguin recollir.
D'acord. Jo l'únic que volia dir és que aquí a la plataforma sanitària que hem posat en marxa, aquí a Sitges, per aconseguir justament el que s'estava parlant, és molt important perquè la plataforma és pública i és per tothom, que tots els polítics també vinguessin a la plataforma nostra i entre tots poguéssim treballar per arribar a solucions que han de passar pel Parlament, perquè com és natural, doncs els ajuntaments no poden fer-ho, però sí que pot fer-ho el Parlament. Llavors seria molt interessant que no veiéssiu que nosaltres som, no sé, doncs com uns terroristes o algú que volem, jo que sé, canviar el sistema d'una manera. No és això. El que sempre, jo ara mateix estic aquí parlant perquè gràcies a que moltes dones durant molts anys a tot arreu del món van aixecar la seva veu i van sortir al carrer, perquè si no jo no podria estar aquí, ni tindria dret a vot ni tindria dret a res. Llavors això vull que quedi molt clar, igual amb altres col·lectius com els homosexuals, hi ha molts col·lectius que si no és prou lluita al carrer ara encara no haurien tingut res, estaríem igual que 100 anys enrere. Jo per això demano que deixem de fer ja les culpes als polítics per culpa d'aquest, per culpa de l'altre, que treballem plegats, que treballem junts, perquè fa molt poc aquí vam demanar a l'Ajuntament que ens deixessin un lloc per poder-nos reunir la plataforma sanitària i no ens van donar cap lloc. Ens van fer passejar d'un cantó a l'altre i estem al carrer reunint-nos una vegada cada setmana, que ja està bé perquè és estiu i si voleu ja ho sabeu. Cada setmana es reunim al carrer. Moltes gràcies.
Alguna qüestió més? Faltava? No? Va. Seguim doncs amb el debat de la moció. Hi ha alguna intervenció més d'algun grup municipal? Perdó? El senyor Llombart, fem-ho curt, senyor Llombart, perquè és que anem molt tard.
No, simplemente un minuto contestando, bueno, primero de todo, muy loable la lucha que hacen ustedes.
pero perdone que discrepe, que el sector privado no es un chiringuito para ganar dinero. El sector privado es un sector que con toda la profesionalidad da unos servicios accesibles para la ciudadanía, con un nivel de calidad, y cuando no hay nivel de calidad precisamente no prosperan. Por tanto, en defensa del sector privado, al igual que en el sector público, y así lo he expuesto antes, y si me deja explicarme, porque a ustedes les he respetado cuando han intervenido, cuando nosotros respetamos al sector privado, lo hacemos igual para el sector público y pensamos que tiene que tener el mismo derecho de acceso cualquier ciudadano, sea el que sea, del sexo, religión, del que sea. Por lo tanto, tal como he dicho antes en la intervención, el incremento de presupuestario desde el propio Gobierno de la Generalitat de Cataluña para el sector sanitario, ustedes han tenido el apoyo unánime por parte del Partido Popular, no solo en el Gobierno de España, sino en el Parlamento de Cataluña recientemente, hace un mes, lo puede constatar. Y en este pleno nos abstendremos por el punto 4 en el que decía que menospreciaban al sector privado. Únicamente aclararlo y dándoles las gracias también por el trabajo que hacen, porque como usted bien decía, si no estuviesen aquí, pues no se podría abrir este debate. Gracias.
Gràcies. Alguna intervenció més o podem passar a la votació? Senyora Gasulla, 3 segons. Vinga, senyora Gasulla.
Te lo diré en castellano para que me entiendas, porque ya sabes que soy profesora de lengua castellana. ¿Cómo te atreves, Ferran, a decir lo que has dicho de la sanidad privada? ¿Sabes lo que pasa cuando una mutua tiene un paciente con una enfermedad, con un tratamiento muy caro? Lo envía a la pública. Muchas gracias.
Gracias, señora Gasulla. ¿Alguna intervención más? Passem, doncs, a la votació. Vots a favor de la moció.
Dinou vots a favor.
Vots en contra. Abstencions.
Una.
Resultat, senyor...
Aprovat per 19 vots a favor i una abstenció.
Va ser el debat més llarg de les quatre mocions que es presentaven. Dues les presentava la CUP, les altres dues les presentava Sitges en Positiu. La moció per impedir la contractació d'empreses que facin ús de paradisos fiscals, que va ser aprovada per unanimitat, i la moció també per exigir un salari de referència als municipis del Garraf, que va ser aprovada també amb l'abstenció de Ciutadans i els vots a favor de la resta de grups. Quedava l'apartat de pregs i preguntes, també un apartat molt, molt complet, en què des del punt de vista dels ciutadans, algunes preguntes relacionades amb el sector de les botigues, totes elles també les podran trobar en el nostre web. I pel que fa referència als grups polítics, la majoria d'elles, una vegada més, relacionades amb el manteniment de la via pública, amb aspectes relacionats amb el manteniment de la via pública. L'emissora també va ser protagonista puntual, per això, si volen, ho escoltaran a través del web. 12 i 23, aquest ha estat el resum de la sessió ordinària de ple municipal del mes de juliol. El ple municipal tornarà al mes de setembre, passada Santa Tecla. Ara hi ha aquest recés del mes d'agost, aquest recés estiuenc, i com us dèiem, entre els titulars, per una banda, la renúncia del regidor Eduard Carrillo, i per una altra, aquest pla de xoc per a la neteja, que importa 463.000 euros. Demà hi tornem a les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.